Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi ara mateix. Gràcies per sintonitzar en Ràdio El Vendrell. Comencem Calaixera, les 9 i 2 minuts. Hi serem, si ens deixeu, fins a les 12, i això sempre, cada dia, de dilluns a divendres. Per això treballem, per buscar tota aquesta bona estona de ràdio, senzilla, propera i sense pretensions, com solem explicar. Avui és dijous, ja som dijous, 13 de març, programa número 3739. A més, sempre recordant que si voleu participar, voleu deixar la vostra opinió en qualsevol moment, a qualsevol hora, podeu fer-ho a través de WhatsApp al 638-58-99-88. Això és el telèfon de WhatsApp, via WhatsApp, que diem. 638-58-99-88. Però el mateix al correu electrònic, calaixera@rtb-elvendrell.cat. A partir d'aquí, destacant tot allò que hem preparat per avui, que no és poca cosa, per variar. De fet, sempre comencem el contingut amb la informació de servei a través del temps, la previsió amb en Marc Rodero. Ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a agafar ritme. Amb això saltarem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Els esports amb en Jordi Grell i el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i seguirem, continuarem a més coses a la segona part del programa. Avui toca secció amb la Lira, ja sabeu, aquella intenció quinzenal de conèixer les seccions i les persones que fan possible les seccions de la Lira. Anirem cap aquí, a banda també de conèixer l'actualitat de l'entitat o també diferents píndoles històriques que ens aporta el seu president, en Xavier Mercader. A banda d'altres qüestions culturals, d'interès, l'agenda, a les 11 actualitzarem... Altra vegada les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja saltarem cap a la tercera i última part. Avui és dijous, avui és el dia que parlem de cinema. En aquesta franja és la connexió setmanal i habitual amb el responsable d'explicar-nos justament això, les estrenes cinematogràfiques, la Belarus. A més, fem la crítica, la crònica, escoltem una mica el tràiler i ja sabeu com va. I després de cinema ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades que tampoc no hi poden faltar per aquests canals que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, els que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, els que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, els que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, que ara els que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, que ara els que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, que hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, canals que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977, canals que ja hem dit, via WhatsApp, via correu, però sobretot a partir de la tercera i última hora el telèfon de directe que estarà plenament operatiu. El 977...
La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Ok, aquest punt d'informació inicial que passa pel temps, la previsió del temps. Marc Rodero, bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Tornem a començar el dia amb sol, però ha de canviar, no em sembla?
Molt bé, ha de canviar de cara a les properes hores, perquè de nou estem a les portes d'un canvi de temps que ha de començar a arribar a partir de migdia i tarda i que s'ha d'allargar bona part del vespre, nit, matinada i també bona part de demà. I és que ens arriba una nova borrasca que ha de deixar precipitacions a bona part del territori. Com molt bé dius, a hores d'ara el sol és present, però ja amb algunes bandes de núvols alts i amb alguns núvols una miqueta més compactes cap a l'àrea marítima. A mesura que vagi avançant el dia, anirà avançant també aquesta nova situació. I és que a partir de migdia i tarda el cel ja quedarà pràcticament cobert arreu de la comarca i no descartem que puguem començar ja les primeres precipitacions, en principi de caràcter feble, però que ja poden afectar força territori a partir d'aquesta tarda. Serà aquesta propera nit, de caràcter feble, però que ja poden afectar força territori a partir d'aquesta tarda. Serà aquesta propera nit, de caràcter feble, però que ja poden afectar força territori a partir d'aquesta tarda. Serà aquesta propera nit, de caràcter feble, però que ja poden afectar força territori a partir d'aquesta tarda. Serà aquesta propera nit, de caràcter feble, però que ja poden afectar força territori a partir d'aquesta tarda. Serà aquesta propera nit, en principi, de caràcter feble, però que ja poden afectar força territori a partir d'aquesta tarda. Serà aquesta propera nit.
Però no em quedo de genoll.
Jo no em quedo de genoll.
Saps que sóc un aprenent de tot. Potser mai seré el millor, però de mestres ja n'hi ha molts.
Sóc la llebre i la tortuga i la cicada i la formiga, ho he estat tota la vegada i vaig a fer tota la gana.
Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols. Que aquesta nostra no és un cop de sort.
Que no és un cop de sort.
Que jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
Que tu i jo venim de baix de tot i el que tenim ens ho guanyem a pols. Que aquesta nostra no és un cop de sort.
Tota l'essència dels Catarres. L'avançament d'un nou disc que es publicarà en breu, de cara a primavera, han presentat, han explicat. Però bé, l'avançament és aquesta cançó, que sona molt bé, La Fortuna. La cançó triada per començar, per posar ritme en proximitat i en sintonia, com ha de ser, com ens agrada, el 107 amb 1 de l'FM.
I tots per un, la vida és molt millor.
El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. Important troballa que s'ha fet a les praderies de Posidònia, de Coma-ruga i de Sant Salvador. És el marc del projecte Endèmics que lidera l'associació Oceanicos. Ha pogut detectar la presència de 5 rajades bisbe, una espècie que es troba en greu perill d'extinció. La seva presència reforça la importància que té la conservació d'aquestes praderies per l'ecosistema marí. El seu albirament es va fer en una de les múltiples inspeccions del fons marí que impulsa aquesta associació. De fet, el biòleg responsable és l'Héctor Serrano, qui en parla.
I estem fent un seguiment de no només les praderies de Fanerògames, que Fanerògames és la Posidònia i la Cimodocea, que és les dues plantes que estan al mar, que capturen molt carboni i que van molt bé, sinó també tota la vida que hi ha associada. És a dir, hem trobat ous de ratjades, ous de taurons, ous de sípies, i un dels esdeveniments més importants dels darrers mesos és que hem trobat aquestes 5 ratjades bisbe nadant en una de les praderies de Cimodocea més grans que estem monitorejant aquí al Vendrell, a Coma-ruga.
Tot i que no és estrany trobar rajades bisbe al mar Mediterrani, aquesta és la primera vegada que s'ha pogut veure en aquesta zona i en una època de l'any poc habitual, ja que és una espècie que prefereix les aigües temperades i tropicals.
Bé, realment se sap molt poc de la vida marina l'arena que tenim aquí durant els mesos d'hivern, perquè hi ha molt poca gent que entri a l'aigua durant aquests mesos. Durant l'estiu sí que podem monitorejar-ho d'una forma més constant, però l'hivern és força desconegut. I trobar-hi 5, que és un nombre d'individus bastant important, justament una de les praderes que volem protegir, doncs ens indica que potser té alguna rellevància, no? Que podria estar connectat tot plegat. Es desconeix molt sobre el cicle de vida d'aquests animals i, a més, es coneix que estan en perill d'extinció a la llista com a nivell crític vermell de la UICN.
Les imatges que acrediten aquest albirament es van obtenir amb el ROP, un vehicle submergible dels agents rurals que permet cobrir la gran extensió de fanerògames marines que hi ha com a Arruella Sant Salvador. Des de fa uns mesos, l'associació Oceànicos ha multiplicat les inspeccions submarines al litoral vendrellenc vinculades a diferents projectes de conservació de les praderies de Poseidònia. Alliberaments com aquests constaten la importància que tenen aquests elements.
Són uns ecosistemes claus, no només per les estructures de les nostres platges, sinó també per el paper que fan en la lluita contra el canvi climàtic i per totes les espècies que acullen i la rellevància que pot tenir en els seus cicles biològics. Aquestes ratlles àguila o aquestes ratlles bisbe encara no se sap ben bé com pot estar influenciat, però sens dubte ha d'haver-hi alguna correlació i estem doncs en aquest procés d'aviam com s'hi pot relacionar.
Oceànicos desenvolupa projectes endèmics en col·laboració amb la demarcació de costes de Tarragona, el MITECO i els propis agents rurals. I no sortim encara de l'aigua. La platja de Sant Salvador ha tornat a cobrir-se aquesta setmana d'una gran quantitat de barquetes de Sant Pere. És una espècie d'hidrosous que té una aparença molt semblant a les meduses. Són uns organismes d'un color blavós que es mouen mar endins en grans bancs, però que a vegades poden arribar a la costa endutes pel vent o acaben encallant i morint. Tot i que els seus tentacles són inofensius per l'ésser humà, cal vigilar que les seves toxines no entrin en contacte amb els ulls o amb ferides obertes. L'abril de l'any passat ja van aparèixer una gran quantitat d'aquests organismes en diferents platges de la demarcació de Tarragona, entre elles les del Vendrell. En aquesta ocasió, les barquetes s'han concentrat en un tram de la platja de Sant Salvador, situat al costat del pont de les Madrigueres. I altres coses, canviem ara sí radicalment de tema. Aquest dimecres, dia 12, feia 5 anys que l'Ajuntament del Vendrell activava el primer paquet de mesures per prevenir el contagi de la Covid-19 i que arriba just l'endemà que s'hagués diagnosticat el primer cas al municipi. Coincidint amb l'aniversari, des dels serveis informatius han parlat amb l'alcalde del Vendrell sobre aquells primers dies de pandèmia. Una informació, com dèiem, elaborada, com sempre, pels nostres companys dels serveis informatius.
L'Ajuntament del Vendrell posa en marxa un paquet de mesures excepcionals per evitar el contagi del coronavirus. Se suspenen activitats culturals, extraescolars i socials en equipaments municipals o de responsabilitat municipal. Es demana col·laboració de la població.
Així obríem les notícies el 12 de març del 2020. L'Ajuntament del Vendrell, en una reunió d'urgència, anunciava un paquet de mesures centrades en 8 àmbits. A grans trets hi havia la suspensió de les activitats extraescolars i culturals, el tancament d'equipaments culturals i dels centres de la gent gran. També es va començar a impulsar la gestió telemàtica dels tràmits administratius. Tot plegat arribava l'endemà que s'hagués diagnosticat el primer cas de coronavirus al municipi. El mateix dia, 12 a la tarda, la Generalitat anunciava el tancament dels centres educatius, en un primer moment pensat per a 14 dies. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en recorda com va viure aquelles primeres jornades.
Molt preocupat, evidentment, molt preocupat i no teníem ni idea que aquell dissabte doncs, hi hauria el tancament, que això ningú s'ho podia imaginar, el confinament absolut, per tant estàvem a 48, 72 hores i ni t'hi podies imaginar i ja estaves preocupadíssim i no t'ho podies ni imaginar. Sense manual d'instruccions, no teníem el manual, no teníem ni l'experiència prèvia, per tant, a cegues i amb la por de que si sortia malament doncs tenies un brot i un risc de la vida de les persones. Per tant, la tensió i bueno, la por equivocar-te, per dir una manera, però a la vegada no hi havia més remei, o sigui, per molta por s'havia de fer.
La pandèmia va suposar un abans i un després en la prestació dels serveis municipals.
I la preocupació de com donaríem, prestaríem els serveis públics, els bàsics, quan dic els serveis públics vull dir l'aigua, l'escombraria, la neteja, vull dir, no estic parlant de res especial, doncs amb aquesta estructura mig paralitzada, no? Va impulsar definitivament l'administració electrònica. El més satisfactori va ser que vam poder continuar fent el mateix, sense la gent als despatxos i sense paper.
Però si hi ha un servei on calia posar el principal focus va ser a la residència d'avis de la Muntanyeta, que malgrat els mesos crítics va funcionar de manera excel·lent.
El més dur, sempre ha sigut la preocupació per la residència d'avis. Ja tots són serveis públics, però amb la residència municipal d'avis, 80 residents, més pràcticament 30-40 treballadores i treballadors, doncs aquí la por era, bueno, era màxima de que entrés el virus i fes com en altres llocs que estava passant, anàvem veient i eren dramàtiques, no?, les imatges i les conseqüències. I aquesta és sempre cada setmana feien les anàlisis i hi havia el dia que t'havien de donar els resultats i era terrible l'angoixa, perquè això sí que et veies els pitjors, t'imaginaves els pitjors escenaris.
L'alcalde també recorda especialment la necessitat de mantenir de forma adaptada activitats que servissin per aixecar els ànims.
I vam pensar que la part anímica s'havia de reforçar i amb això vam tenir molt de suport, molt de, en general, de les entitats, de la xarxa social en general, vam tenir molt de suport, van entendre aquesta qüestió mínima, per petita que fos, que ens poguéssim trobar amb la distància, amb la mascareta, des de lluny, però que ens poguéssim mirar els ulls.
A les notícies i també en aquest repàs informatiu de la Calaixera, des d'avui, al llarg d'aquests propers dies, us voldrem oferir un seguit de reportatges en què es recordarà com es va viure tot plegat des de diferents àmbits, tot just quan es compleixen 5 anys de l'esclat de la Covid. Els professionals dels serveis socials del Vendrell han fet una aturada simbòlica aquest dimecres a les 12 del migdia per condemnar l'assassinat de l'educadora social Maria Belén Cortés a Badajoz, a mans de 3 menors residents al pis tutelat on ella treballava. El crim, que ha commocionat la societat, ha obert novament el debat de la falta de protecció que pateixen en aquests sectors professionals. En acabar la concentració silenciosa, han llegit un manifest. I altres qüestions. La nova subdelegada del govern espanyol a Tarragona, l'Elisabet Romero, ja ha pres possessió del càrrec. En el seu primer discurs, Romero ha posat el focus en les actuacions de transformació de la mobilitat que s'han d'encarar en el territori i que ha admès que provocaran afectacions en la ciutadania. Per això ha demanat comprensió als habitants per les obres que s'estan executant actualment o que s'han d'impulsar en els pròxims mesos. Unes actuacions que la subdelegada apunta que són necessàries per transformar la mobilitat i renovar equipaments obsolets durant molts anys. Ella mateixa ho destaca.
Des del túnel de l'Illa, inaugurat fa poc més d'un any, passant pels nous accessos a l'AP7 i l'AP2, el projecte de l'estació intermodal, la transformació de la xarxa ferroviària per passar les mercaderies per l'interior, així com el projecte d'un tercer carril de l'AP7 al seu pas per Terres de l'Ebre. La transformació de la mobilitat d'aquí uns anys serà absoluta.
En la seva intervenció, Romero també ha fet referència als reptes que té el territori en àmbits com el turisme, la pagesia, l'habitatge o la gestió de l'aigua. Alhora, ha destacat el consens dels alcaldes per impulsar l'àrea metropolitana de Tarragona i infraestructures com el port de Tarragona i l'aeroport de Reus. Nascuda a Tarragona, l'Elisabet Romero ha viscut des dels 8 anys a Altafulla, on es va presentar a les eleccions com a número 3 dels socialistes. La seva tasca s'ha concentrat en el control de la gestió de l'atenció primària i de l'Hospital Universitari Joan XXIII. Tornem cap al municipi, cap al Vendrell. L'Ajuntament de la Vila, que ja ha iniciat les feines de construcció del nou dipòsit d'aigua ubicat a Nou Vendrell. Després d'una extensa tramitació administrativa, aquesta setmana han arribat els dipòsits provisionals que han de vestir la urbanització mentre s'enderroca l'actual, amb deficiències importants, i es construeix el definitiu. Unes obres que poden allargar-se uns 3 mesos, de manera que la previsió és que treballa la regidoria d'aigües és que la nova instal·lació ja estigui plenament operativa abans a l'estiu. El cost total de l'actuació és de 721.000 euros, IVA inclòs, i els dipòsits provisionals quedaran en propietat de l'Ajuntament per poder-los utilitzar en cas de necessitat. I el 8 de març, que encara cueja. La comprativa de Llorenç del Penedès, que es vesteix de violeta durant tot el mes de març, l'entitat cultural ha programat un conjunt d'actes amb la voluntat de reivindicar el paper de la dona a la societat, otorgar-li una major visibilitat i condemnar tota expressió de violència masclista. Després de la inauguració de l'exposició Rabioses, diumenge al migdia, i d'un concert a càrrec del duet Aida i Júlia, és el torn aquest divendres a les 8 del vespre de la periodista Rosa Maria Calaf. La presidenta de la comprativa, la Rosa Giral,
ho explica, això.
La conferència porta per títol El planeta en femení, i el que farà, diem, a partir de la seva experiència com a periodista i reportera, no? Ja tenim, diem, no? Una mirada femenina, no? Una dona que ha tingut una llarga trajectòria en l'àmbit del periodisme, que ha viatjat moltíssim, que està corresponsal a molts llocs, doncs explicar-nos, no?, quina és la situació de la dona a nivell global.
Nascuda a Barcelona, però arrelada a Banyeres, Rosa Maria Calaf ha estat corresponsal a la televisió espanyola durant més de 30 anys, una trajectòria que l'ha dut a visitar més de mig món i que li otorga una visió panoràmica de la situació de la dona més d'una perspectiva global. Una activitat que des de la comparativa esperen que serveixi per connectar i atreure un públic més juvenil.
És una exposició molt punyent, no?, que parla de la ràbia, de la histèria de les dones, i que podria ser, diguem-ne, un punt d'atracció per als joves. La veritat és que no hi ha hagut encara aquesta afluència. Esperem que al llarg del mes, perquè estarà oberta durant tots els caps de setmana de març, doncs vagin passant els joves de la casa i d'on sigui.
A banda de la programació habitual de l'entitat, la comparativa ja ha afegit dins el març Violeta activitats diverses com una projecció de cinema i una conferència sobre perspectiva de gènere en la medicina, a càrrec de l'especialista Helena Casadevall. Una xerrada on es remarca el biaix masculí al llarg dels anys que ha regnat al món de la investigació científica. Tots els actes es poden consultar a la seva pàgina web, la comparativa. I altra vegada cap al Vendrell. Visitar la botiga de queviures de Cal Figueres és una experiència emotiva, especialment per la gent de més edat. Als prestatges hi ha productes, envasos i aparells que recorden com era la vida quotidiana de tothom a l'anys enrere. Aquest dimecres s'ha fet una visita guiada on no ha deixat ningú indiferent. Fa 13 anys que l'establiment està tancat, però la botiga és molt més antiga, una història més que centenària del comerç del Vendrell i del qual en la darrera generació l'ha encapçalat en Jaume Pau Canyes.
I jo he estat la cinquena generació que ha tancat la botiga, doncs, diem, no? Bé, quan ens vam jubilar amb la Montserrat, va quedar tot buit, no? Evidentment, els prestatges i el taulell. I llavors em diuen, home, tantes coses que tens per aquí sota guardades, per què no ho poses? Ganyes tot. Bé, doncs és el resultat d'això. O sigui, tot el que hi ha aquí a Cal Figueres és el que he anat guardant jo, no? I és així, doncs, diguem-ne, senzillament en diuen un museu, no, això és un, és a Cal Figueres de 80 anys enrere.
La botiga ha estat sempre el lloc, el món d'en Jaume Pau.
Diguem, jo vaig néixer a dalt i sempre, doncs, era aquí, doncs, les petites coses, que en jugàvem a futbol aquí al carrer, em feien posar aquí, perquè nen, porta això aquí, nen, vés a buscar això, nen, o sigui que des de sempre que he estat aquí.
Les visites a la botiga que són carregades d'emocions.
I una senyora es va posar davant d'una balança d'aquestes i es va anar transformant fins que va arrencar amb un gran plor. I va explicar que el seu marit tota la vida havia treballat amb aquesta marca, no? I que quan es va jubilar fabricava aquesta. I és possible que l'hagués fet ell, no?
Els productes, els aparells, les caixes, tot el que es conserva a Cal Figueres és part de la vida de les persones que entren al local, fan memòria i a la vegada l'establiment recorda que antigament no calia eliminar tants residus com ara.
Pràcticament els he viscut tots. Pràcticament he anat a comprar l'oli així, a granel, he anat a comprar el carbur, he anat a comprar tot allò que posen aquí. Vull dir, el que ell diu que t'afiaven, t'esportaven amb una llibreteta, vull dir que tot això d'alguna manera, i clar, me sorprèn que encara estigui aquí i això et dona una mica de vida.
I de fet, jo crec que hauríem de tornar a aquesta cultura perquè minimitzaríem tot el tema de residus, que és molt important. Que jo estic fart d'omplir la paperera de totes les despulles residuals de plàstics i històries, no? Llavors anar amb una bossa o amb la botella i omplir, això és el que hauríem de fer una altra vegada.
La visita guiada a Cal Figueres d'aquest dimecres era una iniciativa de la regidoria de gent gran del Vendrell.
Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant.
I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via lliure a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Dos minuts per dos quarts de deu. Anem cap als esports. Com sempre, una informació, una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem amb el partit que el Club d'Esports Vendrell disputava aquest dissabte, el Josep Bové contra el Sant Pere Sant Pau. I bé, doncs és un partit que havien passat moltes coses a la primera mitja hora de joc, ja que els visitants, disposant d'un penal que Carlos Cárdenas aconseguia aturar, i poc després Josep Boronat aconseguia posar per davant els jugadors de Salva Pérez. Fins aquí tot normal, fins que, com diem, passada la mitja hora de joc, doncs malauradament el partit que es va interrompre per una sèrie d'expulsions produïdes arran d'una tangana entre els dos equips. I bé, doncs el Vendrell, que veia com eren expulsats Ferran Civil i Zan Rodríguez, mentre que els visitants també patien una expulsió per la seva banda, i veient doncs el que s'havien exaltat els ànims, els l'àrbitre, que decidia enviar els equips cap als vestidors, suspendre el partit, i per tant ara caldrà trobar una nova data en principi per poder reprendre els 60 minuts restants. Per saber una mica doncs com ho van viure tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia, Jordi.
Una llàstima, no?, que el partit doncs s'hagués haver d'acabar d'aquesta manera, perquè doncs la primera mitja hora doncs havia començat a prou bé pels vostres interessos, i després doncs malament doncs va arribar aquesta situació, no?
Sí, bueno, és un partit de contra un equip molt molt intens, molt molt jove, ja ho parlàvem la setmana passada. És un equip que està molt molt ben treballat, que encara tenen opcions, no, per lluitar per un possible ascens. I bueno, van començar un partit normal, nosaltres molt 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 concentrats. Estava sent un partit molt molt igualat. Nosaltres pues, bueno, intentàvem contrarrestar aquest joc, no? Aquest joc que tenen al Sant Pere Sant Pau, que és un joc molt 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 ràpid, amb una circulació de pilota molt molt ràpida, però bueno, estaven sortint ben les coses. Pràcticament al Sant Pere no arribava a l'àrea nostra, i en una jugada puntual d'un refús de la part de darrera, pues bueno, va ser un penal que pot ser sí que era penal. Aturen el penal, surt a córner, treuen el córner, el Ferran des de la línia pues, la treu perquè anava dins, i a partir d'aquí pues, bueno, sembla que el Sant Pere Sant Pau va afluixar una mica emocionalment, diguéssim, i nosaltres pues, bueno, van tenir el control en aquest moment. Veien que bueno, que potser podíem guanyar el partit, i de fet va ser així. Els últims 10 minuts, a partir del 22 o 18, 20 minuts, pues nosaltres teníem la pilota, buscàvem porteria contrària, i en una jugada trençada pues, bueno, van fet un gol en una jugada molt, molt bonica, i en principi pues, bueno, no passava res. A partir d'aquí, pues, bueno, el Sant Pere, una mica, diguéssim, impotents, pues, bueno, van començar a donar alguna puntada, alguna falta així, que fora de context, i en una acció, pues, bueno, el Ferran fa una jugada, li fan falta, el jugador s'aixeca ràpid i li busca la cara, el Ferran fa una mica d'empenta, traient del seu espai físic, i bueno, i a partir d'aquí pues, el Sant Pere ataquen el jugador, la resta de jugadors pues, van a defensar-ho d'alguna manera, i penso que en aquest moment que no passava res, eren temes d'empentes i insultos, diguéssim, però no havia ni patades ni cop de punts ni res d'això. Penso que en aquest moment el gestor del partit, de l'àrbit, pues, bueno, no ha tingut aquesta personalitat per gestionar aquest moment. A l'àrbit, pues, bueno, en la picabaralla, pues, bueno, treu les talles vermelles, als jugadors que continuen insultant, al públic que també intervé d'alguna manera, i arriba un moment pues, que l'àrbit, jo penso que amb una mica més d'autoritat pues, hagués pogut gestionar aquesta situació. És una situació que es produeix moltes vegades en el nostre futbol i no passa res, no? Però bueno, l'àrbit se va espantar d'alguna manera, deia que hi havia càmeres, no sé què, i es va suspendre el partit. I bueno, nosaltres volíem continuar també a l'equip contrari, ja s'havien calmat la situació, i a l'àrbit pues, ja ni va sortir del vestuari. De fet, això era a les 6:30 aproximadament i no va sortir del vestuari fins a les 8, no sé, una cosa una mica estranya. I res, bueno, ara sí, a veure les suspensions que fa el comitè, suposo que sí, que pues haurà un partit de suspensió per a l'Izan i per al Ferran, i ja veure si posen una data o arriben a un acord amb l'altre club i per buscar un dia de cada dia, suposo que un dijous, per reanudar el partit. Nosaltres començarem amb dos homes menys, 9-10, i bueno, anem guanyant 1-0, i ja a veure ja de cara a aquesta data, a aquest partit, pues, bueno, a veure com arribem, en què moment ara arribem.
Bé, doncs veurem quan es pot disputar aquest partit. Ara doncs ens centrem ja en el següent, que serà ja aquest dissabte a les 8 del vespre al camp del Futbol Llorenç, un equip que doncs ara mateix està en zona de descens i que ara mateix li traieu 10 punts. Per tant, si aconseguíssiu per fi doncs aquesta primera victòria fora de casa, que potser segons és dels partits més factibles que queden per aconseguir-ho, doncs ara sí, pràcticament ja donem un cop definitiu per assolir ja doncs la permanència, no?
Sí, anem dissabte a les 8 de vespre a Camp de Llorenç, un equip pues, que, bueno, que no deixa de ser una mena de derbi, un equip molt necessitat de punts, bueno, ens estaran esperant. Nosaltres pues, bueno, serem dos jugadors menys, que ja portem unes setmanes que anem molt justos de personal, i sí, suposo que ens posaran les coses molt difícils. Un camp aquí al Llorenç, al seu camp, que bueno, sempre es fan una mica més fort, i bueno, amb molta de respecte, amb molta serietat, pues, anirem dissabte, i sí, seria molt important els tres punts de cara a això que dius, no? d'estar tranquils ja el que resta d'estar tranquils de lo que resta la temporada, i intentar pues, això, però serà un partit complicat, perquè estic segur que el Llorenç sortirà al 110% i ens posaran les coses molt complicades. Estoc optimista i a veure també, per una altra banda, que ja sabem que no estem fora de casa, no estem molt, diguéssim, molt exitosos, i bueno, per les tres punts, pues, fer ja la primera victòria fora de casa.
Doncs perfecte, Salva, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Gràcies a vosaltres.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, veuran aquest partit suspès contra el Sant Pere i Sant Pau, i ara, com diem, centrats en aquest proper partit, que serà dissabte a les 8 del vespre en aquest duel comarcal al camp del Club Futbol Llorenç.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I anem cap a les portades, també, com ja és habitual, les principals portades dels diaris que ens ajuda a conèixer tota aquesta actualitat més general i més global. Començant pel diari de Tarragona. Pink, la cara més antiga d'Europa. Investigadors de Tarragona han descobert un fòssil d'entre 1,1 i 1,4 milions d'anys d'edat. Pink, que va ser descobert el 2022, se situa en una fase clau de l'evolució. De fet, una de les investigadores que està al darrere d'aquesta investigació és la vendrellenca Rosa Huguet. Altres notícies encara en portada. Un any des del crim de Mas Enric, Núria va avisar que no volia aquest intern a la cuina de la presó. Parla el nebot de l'assassinada. I en medi ambient, el govern central i el govern català celebren el dipòsit de CO2, elogis de sindicats i alcaldes en la decisió de la Unió Europea. Altres notícies encara en portada des de Reus. Jordi García: cada dia m'enamoro dels meus jugadors. Entrevista a l'entrenador del Reus Deportiu, que és campió de Copa. En cultura, la tradició japonesa que inunda el port de Tarragona. El Japó, el fil conductor de les tres mostres a Amigó, Marcos i Martí Pol. I a Cambrils, l'hotel del Pòsit està llest per obrir després de 5 anys d'obres. La promotora vol reobrir amb els primers clients de cara a aquest estiu. Més portades, saltem, deixem enrere el diari de Tarragona, ens centrem ara al diari Ara, justament. Atapuerca torna a canviar el relat de la prehistòria. Un fòssil de la cara d'un homini de fa entre 1,1 i 1,4 milions d'anys és anterior a l'homo antecessor. I a la guerra comercial, la Unió Europea castiga els Estats Units amb aranzels a marques icòniques. És una resposta al gravamen a la sèrie l'alumini i arribarà a un valor de 26.000 milions d'euros. Es veuran afectats productes com el Bourbon, els texans Levi's i les motos Harley-Davidson. També en portada, avui destacant l'entrevista a Oriol Junqueras, president d'Esquerra, si el finançament no surt bé, que Illa i Sánchez s'oblidin dels pressupostos del 2026. Més notícies. Les potències militars europees es coordinen per Ucraïna. Putin guanya temps i guarda silenci sobre l'alto al foc. Aldarulls i malestar a Salt pel desnonament a un imant i els cicles d'infermeria i farmàcia els més sol·licitats de la formació professional. Tornem a canviar de portada, una altra de les habituals, com és La Vanguardia. El govern central haurà de desempatar sobre l'OPA del BBVA al Sabadell. La decisió quedarà en mans de l'executiu una vegada el CNMC emeti el seu informe que podria acceptar una fusió amb condicions. Intercanvi de favors entre Trump i Musk. En plena crisi de reputació de Tesla, la companyia d'Elon Musk, Donald Trump, va anunciar dimarts que compraria un cotxe que el seu home de màxima confiança i que va aparcar el seu vehicle davant de la Casa Blanca. Segons el The New York Times, en aquests últims dies Musk ha comentat que planteja invertir 100 milions en una entitat política vinculada a Trump. I la Unió Europea replica els Estats Units amb aranzels per valor de 26.000 milions. La llista de productes està dissenyada per perjudicar més els estats republicans. També avui a La Vanguardia una entrevista a Pierre Lemaitre, novel·lista i premi Goncourt. Abans espiàvem els humans i avui és feina d'informàtics. Altapuerca, trobat el primer rostre humà de l'Europa Occidental. A la Champions, el Real Madrid guanya l'Atlètic als penals i en polèmica. Remet la moda dels implants mamaris, també es destaca. O finalment la intel·ligència artificial per redactar sentències judicials. Bé, tota l'actualitat de la informació en aquestes portades i que sempre expliquem, i ja ho dèiem al començament d'aquesta pròpia secció, ens ajuda a acabar de conformar tota la informació del dia.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de ràdio i televisió al Vendrell. Cada dijous a 8:45 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 8:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi, si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Ja ens acompanya la Núria Sicart, ella és directora financera i de serveis transversals de l'energètica. Núria, moltes gràcies per acompanyar-nos al Connecta 14.
Gràcies a tu.
En primer lloc, ens agradaria saber o conèixer més a fons què és l'energètica.
Perfecte. Què és l'energètica? L'energètica és l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya que el que es dedica a fer és a fer renovables. Quina és la missió? La missió és generar tota l'energia que necessita tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya. És a dir, què vol dir això? Pues els instituts, escoles, teatres públics, hospitals, que tota l'energia que necessitem per tots els instruments sigui verda, sigui renovable.
I com ho feu? Com treballeu?
Com treballem? Com treballem? A part dels edificis, també inclou tota la flota de vehicles, vale, que actualment van amb benzina, però s'han d'anar electrificant tots i que hi hagi punts de càrrega per tot Catalunya, per tal que ens puguem moure lliurement i sempre no tinguem aquella ansietat que té a vegades el conductor de vehicle públic, que sempre trobem un punt on endollar el nostre vehicle elèctric. Com ho fem? El primer que vam fer com vam arribar va ser, ostres, anem a calcular què necessita tota la Generalitat amb el consum que té actualment. I vam veure que amb el que tenia actualment, és a dir, quan vam començar...
La Generalitat entén com a administració, sí, en els seus equipaments.
Exactament, la Generalitat i els seus equipaments que necessitava. Vam veure que érem el primer consumidor del país. I vam dir, vinga, anem a calcular què necessitem. Vam veure que necessitàvem 1,5 teres. I la primera manera que hem començat és, vam calcular quantes taulades teníem i vam veure que hi havia 1.400 taulades potencials de ficar plaques. I per aquí vam començar. I aquesta ha sigut la primera manera de començar.
La instal·lació de plaques fotovoltaiques.
Exacte. Sobre les taulades, sobre els equipaments públics. Uh-huh. I aquesta ha sigut la primera manera que hem començat.
És que sou relativament joves, perquè des del 2023 pot ser que hagi començat a funcionar l'energètica.
Just fa 2 anys que es va incorporar el director general i la gran part de la plantilla es va incorporar al setembre. Per tant, portem 15 mesos, 16 mesos, la gran majoria de gent treballant.
Parlem ara una estoneta de la comarca del Baix Penedès. El mes de novembre, aquí al Vendrell, al municipi del Vendrell, es van celebrar unes jornades, sí, sobre energia sostenible i sobre comunitats energètiques, i els experts, una de les coses que van comentar com a conclusió és que la comarca del Baix Penedès té un gran potencial, però que està tot per fer. I m'imagino que no és l'única, que deu ser un panorama bastant comú arreu del territori de Catalunya. Quin seria el potencial que pot tenir aquesta comarca i què és tot el que encara queda per fer?
Bueno, per fer queda molt a tot Catalunya, queda tot el territori. Catalunya no és de les comunitats que està més avançada, sinó ben just al contrari, està a la cua, per tant tenim molta feina per fer. Aquest és una part sempre molt interessant perquè tenim molta feina per fer. Aquí en el territori, projectes nostres que actualment tenim vius, vale? És a dir, tenim l'Institut Andreu Nin, vale? D'aquí del Vendrell, també tenim l'Institut Mediterrània, uh-huh, i tenim l'Institut a la Bisbal de Penedès. Per tant, aquests tres instituts a sobre ja tenen instal·lacions solars fotovoltaiques.
A més, fa pocs mesos, nosaltres ja vam informar també sobre la instal·lació d'aquestes plaques.
La de l'Andreu Nin és la que està acabada.
Sí.
Com treballa l'energètica en aquest cas? En aquest cas, vale, el que fem és ocupar tota la teulada. Tota la teulada, diguéssim, de l'institut. Uh-huh. Vale? Què vol dir això? Que no ocupem sol l'espai de sostre que necessitem pel propi edifici, sinó ocupem tota la teulada. Per què? Perquè això és més eficient, el seu cost és menor i l'estalvi per la Generalitat és major. Uh-huh. Vale. Per tant, l'energia que, primer, aquesta energia la consumeix el propi edifici i després busquem edificis públics del voltant que també puguin compartir aquesta energia. En el cas de l'Institut Andreu Nin, és un projecte que a nosaltres ens fa molta il·lusió perquè compartirem l'energia amb la comissaria dels Mossos i també la compartirem amb l'arxiu judicial. Uh-huh. Per tant, és un projecte molt integral, no? Que és el que a mi m'agrada. El nostre dibuix, que seria omplir tota la xarxa d'equipaments públics, tot el mapa, amb plaques, i l'energia que s'obri, anar-la passant d'un edifici a l'altre. Que l'Institut a l'estiu està tancat i hi ha moltes hores de producció solar, perquè justament quan hi ha més producció és a l'estiu, hi ha més hores de sol i hi ha menys ús de l'escola. Doncs aquesta energia que l'aprofiti aquell equipament de la zona que estigui molt a prou. I aquesta és la manera que tenim.
I hi ha un sobrant d'aquesta energia? És a dir, fins i tot donant aquesta cobertura a aquests altres edificis i abastint-los d'aquesta energia, es pot donar el cas que encara ens sobri? I si és així, què se'n fa?
Actualment no. Encara amb totes les taulades de la Generalitat cobrirem exactament més o menys una cinquena part del que necessita tota la Generalitat.
Del consum.
Mm-hmm. Per tant, encara ens queda molt espai a fer, molta feina a fer.
Hi ha altres projectes pendents a la comarca del Baix Penedès, ja sigui amb altres equipaments que també s'hagin de dotar d'aquestes plaques fotovoltaiques? O...
Actualment a l'energètica tenim aquests tres vigents. Què passa? Que constantment els nostres tècnics estan distribuïts pel territori, van analitzant, troben edificis, aquí tenim un espai potencial, doncs es posa. O a vegades ajuntaments que ens truquen, no? Perquè a part de ficar això també fem aquell punt de palanca, no?, que té l'administració pública, que dius, què podem fer? Fem de palanca per la transició energètica. Per tant, ajuntaments que ens truquen, tinc un terreny, anem a fer alguna cosa, anem a estudiar. I això constantment els nostres tècnics van estudiant el que s'està fent al territori.
Com funciona, doncs, aquesta relació amb els ajuntaments? Té fer un assessorament o disposen d'aquests solars, com dius, que són propietat municipal? Com treballeu en aquest sentit?
Normalment ens truquen per fer com de palanca de canvi. Nosaltres amb els ajuntaments actualment no som mitjà propi, per tant no podem treballar directament amb ells. Tenim la intenció de ser-ho en l'exercici 26, però actualment no podem tenir una relació contractual, però llavors sí que ens truquen per assessorament, per ensenyar-nos diferents projectes que tenen al territori, i nosaltres sí que fem un paper de cohesionadors. No? Perquè a vegades, perquè tots els projectes que ha de fer l'energètica, tots els projectes en els que participa, volem que hi hagi cohesió, transparència i acceptació del territori. Mhm.
Quins són els reptes que teniu per endavant? Què us heu trobat a l'hora de desplegar projectes d'energia renovable? Reptes em refereixo a dificultats i com les heu anat resolent?
Bueno, les renovables produeixen energia neta, són viables econòmicament, però ocupen espai. I aquest és una miqueta el gran repte, no? Ocupen espai. És a dir, ens hem d'acostumar a veure un dibuix del territori que no hem vist, que podria ser que arribem a una esplanada i la veiem plena de plaques. Des de l'energètica, què fem? Intentem participar en projectes que hi hagi acceptació en el territori. És a dir, com ajudem? Pues amb cohesió, amb participació social, explicant molt bé el projecte. Des del Parlament, que se'ns ha mandatat, se'ns demana participar en aquests projectes estratègics grans del territori. Per què? Estratègics i energètics. Per què se'ns demana? És a dir, perquè hi hagi aquest punt d'interès general des de la visió pública, no? I aquesta defensa del territori. I se'ns demana exactament això. Què heu de fer? Defensar l'interès general, la participació, la visió del territori en aquests òrgans de decisió. I això és el que fem, això és la nostra voluntat.
Em comentaves que treballeu també, doncs, amb aquest assessorament, com aquesta palanca de canvi amb els ajuntaments. No sé si teniu algun tipus de relació amb comunitats energètiques.
Aquesta és molt bona pregunta, perquè és una pregunta que ens fan moltíssimes vegades, no? Però l'energètica, el seu client és el sector públic. No és mai el ciutadà final, no? És a dir, jo a casa meva la llum no la tinc a l'energètica, vale? La tinc amb una altra companyia. Vale. Què ens passa llavors en les comunitats energètiques que estan participades per ciutadania? L'energètica no pot participar-hi. Aquí, qui té més sentit seria el món local, si té alguna participació a través del món local, però nosaltres l'energètica aquí no pot participar-hi.
Igualment, Núria, des de la teva expertesa, què recomanaries a persones que es vulguin implicar o en una comunitat energètica? Quins són els passos que creus que haurien de fer?
Bueno, a mi les comunitats energètiques m'agraden molt perquè penso que és una eina de la ciutadania, no? Que comparteixes l'energia. Per tant, a mi les parts de comunitat, la part de complicitat humana m'agrada molt. Què és? És una eina en la que comparteixes l'energia que es genera. Vale? Per tant, des de la ciutadania, pues, el que pots fer és participar d'alguna comunitat que tinguis prop de la teva casa. Vale? Aquesta seria la feina. La transició energètica per mi és la millor eina que tenim per combatre el canvi climàtic. Que tenim un canvi climàtic que el planeta ens va donant cada dia senyals de que està passant alguna cosa, és inequívoc. Aquí ja crec que ja no tenim cap dubte d'això. Per tant, contribuir, fer el nostre granet de sorra, aportar el nostre granet de sorra per la transició és allò que podem transcendir en el món, no? A nivell de ciutadania, penso que ha de ser un treball d'empresa, administració i ciutadania. A nivell de ciutadania, ho podem fer de moltes maneres, reduint el consum energètic, augmentant l'eficiència energètica, posant-nos plaques a casa, movent-nos amb tren, en transport públic, amb bicicleta, tenint un cotxe elèctric, i també participant en comunitats ciutadanes, com bé tu deies.
Deies que amb els projectes que teniu ara engegats cobriu una cinquena part del consum total que tenen els edificis, no? El consum de la Generalitat en tots els seus serveis, equipaments i demés. Quin seria el repte que pot arribar a assolir proposeu assolir l'energètica? És a dir, hi ha un topall?
No, el repte de l'energètica és cobrir tota, és el 100%.
Possible cobrir el
100%? Sí, és el 100%, i és possible, és amb el repte que estem. Nosaltres tenim fins al 2035 per fer aquest projecte, no, per impulsar-lo. Una part, com serà? Una part serà, com hem dit, amb les taulades, aquest serà el 20%. Altra part seran participacions en eòlica, encara mateix també tenim alguna participació en eòlica, tenim participació en centrals hidràuliques, que eren de la Generalitat, que les tenia concedides, quan vencen les seves concessions passen a l'energètica. I també projectes que es faran amb el territori.
Núria, Catalunya, segons tenim entès, ha de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% el 2030 i arribar a la neutralitat d'emissions de carboni el 2050. Ho veieu factible?
És un repte difícil, és un repte que requereix, com els reptes difícils, requereix gran esforç. Ho veiem factible amb la col·laboració de les empreses, de l'administració pública i de la ciutadania. Però per nosaltres, més que centrar-me en la meta final, en aquest cas és calma i foco. Calma per tenir suficient visió estratègica i foco per la passa següent. Quina és la passa següent? És a dir, anar fent cada dia aquell 1% que podem millorar. I crec que això serà el que ens farà arribar. Si mirem al 2050, ho veiem molt lluny. No, moltes vegades passa que mires l'objectiu del 2050 i dius, això no es pot aconseguir. En canvi, si vas mirant cada dia el que vas fent, és aconseguible. Per tant, quin és l'objectiu? Sumar entre tots. Els actes que fem com a ciutadans, els actes que fem com a empresa, els actes que fem com a administració i els actes que també s'impulsen des de l'energètica. Sumar entre tots, per tal d'arribar-hi.
Treballeu també en campanyes de sensibilització, de conscienciació, d'informació?
Sí. Aquest és un repte que estem ficant ara en marxa. Vale? L'any passat, al desembre, es va formalitzar la compra del primer parc sobre terreny que tenim a Vidreres i llavors aquí es començarà un projecte pilot. És un projecte molt xulo, no? Que forma dues parts. D'una banda hi haurà com un tipus d'aula. Per tant, de fer conscienciació a on? Amb les escoles. Ara ja les escoles ens demanen, el podem anar a visitar? Clar, penso que és molt, molt, molt important fer la conscienciació des de ben petits, no? Des dels nens des de ben petits. I una altra que es farà és com una ambientació, no? De què passa amb les papallones, què passa amb els arbres, no? Una ambientació de l'ambient, a veure quin efecte té, de quina manera, no? Recuperem la fauna que hi havia en aquell espai.
Aleshores, així treballeu en reduir doncs les emissions i després també amb aquesta energia sostenible renovable, que és la que després vosaltres doncs aposteu per ella, no? A tots els edificis públics de la Generalitat.
Exactament.
Doncs, Núria, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al programa Connecta 14 d'aquesta setmana. N'estarem molt pendents de futurs projectes que pugui haver, perquè si el repte és arribar a tots els edificis de la Generalitat, doncs anirem fent seguiment de quins altres tenen també aquestes plaques fotovoltaiques al Baix Penedès, i també estarem molt pendents d'aquestes campanyes i de tota la informació que vagi sorgint de l'energètica.
Moltes gràcies a vosaltres per poder-vos explicar una miqueta quin és el nostre projecte i què estem fent i en quines fases anem avançant.
Gràcies. A veure.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Que mica mica ho anem enllestint, això pel que fa almenys la primera part de Calaixera. Queda res, minut i mig perquè siguin les 10 en punt del matí i farem l'actualització que pertoca als butlletins informatius de Catalunya Informació, Catalunya la xarxa, vaja, perdoneu, la xarxa, quants anys fa que no connecteu amb Catalunya Informació, perdoneu, la xarxa de comunicació local i que ens ajuda això, també a conèixer tota aquesta actualitat més global i més general. Ens portarà de ple a la segona part de Calaixera, parlant, per exemple, de les seccions de la Lira, secció habitual cada 15 dies, i també recordarem la publicació, la presentació que es fa aquesta mateixa tarda sobre aquesta novel·la, Ocho pecados, que en vam parlar ahir. Ho recordarem, que és prou important, amb la presència del seu autor i també una mica una part responsable d'aquests llibres, d'aquestes novel·les, perquè és la segona part d'una gran història històrica i misteriosa amb la Nati Castejón. Bé, ho recordarem, com dèiem. A les 11 actualitzarem les notícies i encara tindrem tercera i última hora amb cine, perquè avui és dijous i avui toca parlar de cine amb la Belarus, qui sempre ens destaca allò important de cara a aquest cap de setmana. En directe i en proximitat, al 107 amb Budalé FM, o també a través d'internet a www.rtv-elvendrell.cat. Actualitzem les notícies i tornem de seguida. Fins ara.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La Generalitat i el govern espanyol admeten que el caos a Rodalies no tindrà una solució a curt termini i defensen les inversions que estan fent per posar-hi remei. Abans de la sessió monogràfica del 25 de març sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha deixat clar davant del Parlament que s'estan destinant més diners a la xarxa ferroviària que no pas a l'aeroport del Prat i que anar més enllà posaria en risc també la mateixa prestació del servei. Mentrestant, les plataformes d'usuaris i escalfes en motos per les mobilitzacions del pròxim 22 de març des de 7 punts diferents de Rodalies. I en aquest sentit, avui, de fet, hi ha noves complicacions a la xarxa i és que les línies R14, R15 i R16 circulen amb retards per una incidència ja resolta a Bifurcació Vilaseca. També circulen fora d'horari els trens de l'R4 per una incidència, en aquest cas encara activa, entre les estacions de la Granada i Sant Sadurní d'Anoia. I un any després de l'assassinat d'una cuinera a la presó Mas d'Enric, el seu impacte encara es nota entre els treballadors penitenciaris. Arran d'aquests fets es van intensificar la pressió dels funcionaris per exigir més seguretat amb un seguit de protestes als centres penitenciaris d'arreu del país. Així es va signar un nou conveni amb millores, sobretot encaminades a l'augment de personal i també a la protecció dels treballadors. N'ha parlat a Notícies en Xarxa la Montse Balaguer, que és portaveu d'UGT Presons.
La principal i la més important va ser l'increment de personal. Aquesta és la més important. D'altres, doncs, parlant de la presó de Mas d'Enric, s'ha fet un pla pilot amb la subjecció d'eines potencialment perilloses i avui a la cuina de Mas d'Enric els ganivets estan acotats en un lloc fixes sense que es pugui fer ús en altres espais no autoritzats.
El conseller Espadaler ha anunciat també que impulsarà el reconeixement dels funcionaris com agents de l'autoritat, una reivindicació històrica per a aquest sector. i els Mossos han ampliat el dispositiu a Salt per evitar nous incidents després dels aldarulls d'aquest dimarts arran del desnonament d'un imam i la seva família. Interior i l'Ajuntament han confirmat que hi ha mediacions en marxa amb els implicats per calmar aquesta situació. L'alcalde Jordi Vinyes ha desvinculat els fets del desnonament i ha denunciat que els joves protagonistes dels aldarulls anaven preparats per provocar disturbis. Per la seva banda, l'imam ha fet una crida a la calma i ha demanat que no hi hagi més protestes. I en esports, el Barça va tornar a guanyar el Madrid per 3-1 i jugarà la final de la Copa de la Reina. Després del contundent 0-5 de l'anada a Madrid, el Barça no va donar opció a les blanques. Les blaugranes ja esperen rival, Atlètic de Madrid o Granada, que s'enfronten aquesta nit amb 2-0 per les matalasseres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Quatre minuts que passem de les 10, tornem del butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local i ens endinsem això en aquesta segona hora. Avui és dijous, 13 de març, aquesta és l'edició número 3739, sempre ho diem, i si agraïts. Així m'ho han ensenyat a mi, és important, així que moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i no ens cansarem mai de recordar-ho, això. Doncs va, més qüestions de caràcter cultural. Cada 15 dies hem de conèixer les persones que fan possible les seccions de la Lira Vendrellenca, que en són moltíssimes, a banda de conèixer una mica les píndoles històriques de la pròpia entitat amb els seus 136 anys, a banda també una mica de l'actualitat i la newsletter que ens arriba cada 15 dies a través de la Lira. Començarem per aquí. A banda, com dèiem, recordarem la presentació de la novel·la d'aquesta tarda, Ocho Pecados, de Julia Bretos. Una obra, una novel·la, vaja, molt interessant, que és la segona part de tota una història en vinculació a la Sagrada Família, a una senyora que no tenia rostre fins ara, que no es coneixia la seva identitat i que es desvetlla en aquest segon llibre. Bé, en parlarem, que és molt interessant. A més, amb alguna vinculació vendrellenca, a més, no us ho perdeu. Lligam entre Gaudí, la Sagrada Família i el Vendrell, poca broma. I després encara tindrem cinema, participació, trucades i encara més contingut. Doncs vinga, anem a pams i anem cap a la segona part. Som-hi.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Presentació ben al complet, des de la Lira Vendrellenca, cada 15 dies amb tota la seva actualitat, les seves píndoles històriques i també, sobretot, l'intenció principal és conèixer les seccions i les persones que fan possible aquestes seccions. Xavier Mercader, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies per acollir-nos.
I l'Enric Fuentes.
Molt bon dia, Pere, encantat de saludar-te.
Tot bé, Enric?
Molt bé, gràcies.
Doncs un plaer que ens tornem a acompanyar, com ja he dit, i això amb tota aquesta feinada que sempre tenim cada 15 dies. Cada vegada més. Això és bo.
I ens agrada fer-ho més bé cada dia.
Sí, home, això per suposat. Això...
Almenys intentau, sí,
home, que jo no en sé massa.
No, home, no, és veritat, Enric, que és no la primera participació així estable a la ràdio. No, Enric, xapó, de veritat, xapó.
Gràcies.
Bé, això, clar, si hem d'anar explicant les diferents seccions que teniu a la Lira, tenim programa per moltes temporades. De fet, ja vam començar la temporada passada i encara ens queden moltes més seccions, sí, que parlar.
Encara no n'han vingut algunes, eh? Sí? Encara no n'han vingut, sí, eh? Doncs... Sí, sí.
Va, hem de continuar fent-ho,
sí,
això.
Sí, que l'actualitat és tan, diguem-ne, frenètica que hi ha algú que té que repetir, perquè,
clar,
esclar, vull
clar,
dir...
Clar, coses a, sí, coses a dir, coses a fer.
Ja, això mateix, no?
Clar, molt bé. Doncs vinga, per on comencem? Bé, fem una cosa, presentem la secció d'avui, que així li sentirem la veu, el podrem saludar i de seguida entrarem en el tema que ens ha vingut a explicar.
Avui ens acompanya el responsable de la nova secció, l'última que hem incorporat a la nostra entitat, que en aquest cas és el representant del Futbol Sala,
Albert.
Aquell mateix, Albert, presenta tu mateix, si en cas.
Hola, bon dia, doncs, bueno, jo soc Albert Jané, dic, soc un dels quatre que portem la secció de Futbol Sala, i la veritat que estem encantats d'estar amb el grup de la Lira perquè ens van posar totes les facilitats.
Fantàstic, que bé.
I bueno, ara estem començant a muntar-ho tot, a créixer i a seguir.
Gràcies, Albert. I totes les coses amb el seu inici costen, no? Doncs ja està. El que han de fer és afiar en cas, no? I doncs i aquesta temporada, diguem-ne, que és de trànsit, i l'any que ve serà un altre.
I tant que sí. I la qüestió és a fer feina i no parar mai, que la roda no pari mai. Albert, el que es queda una mica ara que heu començat i que us esteu una mica sentant dins la Lira, és demanar-vos que us facin alguna pista. No sé si a l'alterrat de la Lira, que us facin alguna pista de futbol sala o no, no?
Sí, o no.
Estaria bé o no?
Podria ser, perquè més o menys, tema de mides, tema de pluja, aniria més o menys igual.
Mare de Déu.
Sí.
Ja sabem per on va.
Hi ha terrat a la Lira?
I tant.
Sí? És practicable aquest terrat?
I tant.
Oh, doncs mira, ja ho tenim això, eh? Només és agafar les mires i...
El problema és la pilota, quan surti.
Bueno, això, hi ha moltes escoles a Barcelona que tenen el pati a dalt i que s'ho arreglen. Tot és posar-se. Sí, Albert, sí. Aquí ja tens punt per fer pressió, eh?
Sí, sí.
Ara en parlarem, eh? Ara en parlarem, això. Gràcies per venir, de seguida ens endinsarem en aquesta nova secció. Anem cap a la història, eh? De fet, Javier, començarem per què?
Avui parlarem de Bonaventura Dini i Fazi. Quina vinculació pot tenir aquesta persona? Si fem un petit tast de la seva biografia. Va néixer el 25 de novembre de 1876, que és fill de Joel Dini i Apolline Fazi, que van venir aquí al Vendrell, de la Toscana, o sigui, eren italians.
Origen italià.
Això mateix. Aquí tenien un oncle ja, que era Enrico Dini, i que per això va propiciar que ells vinguessin aquí al Vendrell. Pau Casals, aquí és on comença, diguem-ne, tota la història, no?
Val.
Pau Casals va néixer unes setmanes després que ell, el qual vol dir que era contemporani Pau Casals.
Val.
I benvingut Socies. Tot i que era una mica més petit, però també...
Sí, eren...
Portava no un any, però...
Sí, molt bé.
De la mà de Carles Casals, que en aquell moment sabem que era el mestre de capella de l'orgue del Vendrell, o de la parròquia, comencen a aprendre les primeres notes de música, tots tres.
Molt bé.
I aquí neix una amistat que va durar sempre.
Fins al final.
Això mateix, no? Ell va creixent i hi ha un moment que té del virtuosisme que supleix una, a l'Escola Municipal de Música de Barcelona fins al mes de maig de 1896, en el qual es convoca la plaça, es convoca l'oposició, i que en aquell moment doncs la guanya Pau Casals. Aquest potser, diguem-ne, que és el problema que va tenir, que va néixer al costat d'un geni.
Clar, i el mateix municipi, clar, és que amb la casualitat el mateix municipi.
A més, el mateix instrument. Tots dos eren xelistes, no? A partir d'aquell moment ja comença una carrera on Tadini col·labora amb músics com Granados o Quintàs, i a partir d'aquí comença tota una carrera de xelista. Fins que arriba un moment en el qual ell va a Itàlia, perquè les seves arrels eren italianes, i allà coneix la seva dona.
Val.
Vale? Allà coneix la seva dona, es casa amb aquesta italiana, i després torna cap aquí. I allà inclús neix la seva primera filla. Quan torna cap aquí, és responsable de la càtedra de cello del Conservatori del Liceu, i llavors aquí comença tota una relació al voltant de la música, sobretot a Barcelona, com a intèrpret, que era un genial. Però, a més, era tenor.
Ah,
i era un gran tenor, també.
Ostres.
Llavors compagina les dues opcions. Quina és la vinculació que pot tenir aquest home amb la Lira? el 1900 trobem una ressenya al diari on aquell festival que vam parlar la setmana passada que es havia fet on es va estrenar el Clar de Lluna.
Sí.
Pues s'interpreta el Clar de Lluna i a la mitja part s'estrena el Matinal de Primavera, que és una composició, que és aquesta que hem portat avui aquí.
Val.
En el qual Dini fa, dedicada als meus amics de la lira mandarenca, no? I que s'interpreta amb ell allí, i que el bo del cas és que després, això és un intermedi, no? S'interpreta al Pau de la Galera a la Festa Major de la Vila, que sabem que era del Ramon i Vidal.
Sí.
I que el Ramon i Vidal és era un corista del cor de la lira.
Val.
Que interpreta la composició de Bonaventura Dini.
Sí.
No solament és això que interpreta aquesta peça i que aquí diuen doncs, amb l'U Vendrellenc del 30 de desembre del 1900, on t'explica que, doncs, que la lira doncs, fa una ballada memorable, sinó que, a més, aquest senyor Pau Casals arriba un moment que munta l'orquestra Pau Casals i l'envia a buscar, que ell estava a Itàlia, perquè sigui el primer cello. Però el bo del cas és que amb aquesta orquestra no sols hi havia ell, sinó que hi havia el seu nebot i el seu germà, que també eren el cap del segon violí, i que el seu nebot tenia 17 anys i ja tocava el violí també.
Val.
Amb l'orquestra Pau Casals. I més d'això, per acabar de rodonir, podríem parlar molt, però ara no és el moment, no? Trobem que el 1929, quan s'inaugura l'orgue, que Pau Casals interpreta amb Benvingut Socies, una composició al cello, diu, a més d'aquests dos eminents patricis vendrellencs, notable, volgué també aportar al seu concurs l'amic Bonaventura Dini, el primer violoncel·lo de l'orquestra Pau Casals, qui posseix una hermosa veu de tenor, tant que en ell se n'esperava. Aquí és quan trobem de que Dini, no solament això, sinó que prodigia molt més el fet de fer de tenor
de cantant.
I canta al Liceu. Ostres, com a tenor.
Sí.
Però el Dini va tenir un problema, que el 1936 va morir.
Vaja, va morir molt jove, doncs.
Molt jove, no? A part del 36 és quan es desfà l'orquestra Pau Casals, evidentment, per el que va passar.
Sí.
Però aquesta és una dels tresors que tenim a la lira, com és aquesta composició que alguns l'han demanat per interpretar, i potser és el vincle que tenim amb aquests tres vendrellencs, com van ser Pau Casals, Bonaventura Dini i Benvingut Socies, que tots tenen un lligam amb la lira vendrellenca.
Sí.
Tant com intèrprets, i Pau Casals i Bonaventura Dini com a compositors dedicant peces a la lira
mandarenca. I ja no la pròpia entitat, que sí que té molt de mèrit, que diguem fos una mica el bressol d'aquests grans autors i músics, bressol, sinó que tinguessin cabuda i representació a la lira, sinó ja extensiu al propi municipi. És a dir, què tenia el Vendrell d'aquells anys i d'aquella època daurada, perquè jo inclús a vegades he sentit parlar de l'època daurada del Vendrell en tots els aspectes, i que feia que hi hagués aquesta conjunció de músics i de persones
musicalment
però també literàriament.
Tenia un germà en Ramon que
per això.
I tots són contemporanis, tots van tenir el sort, o Àngel Guimarà, que tots van estar junts.
Clar, podem parlar de la Renaixença, suposo que correctament podríem parlar de la Renaixença
per aquí, però em vinc a referir que doncs en aquell moment va ser un bressol de genis, perquè en el fons tots van ser genis, no?
Sí.
Què van tenir Benvingut Socies i Bonaventura Dini? Que van ser contemporanis de Pau Casals.
Clar,
i Pau Casals.
I això és inevitable.
És un geni, vull dir,
els va eclipsar.
I un humanista i tot el que vulguis. I aquests dos també ho van ser, però si igual haguessin nascut 30 anys després, o 40 anys, o potser o ara, potser serien una altra història, però bueno, és el que hi ha, no?
La història ha estat així.
Sí, però vull dir, aquest potser és una pinzellada més per veure la importància que tenia en aquell moment la lira mandarenca, que aquí hi havia gent d'aquest nivell, ja no parlant de Pau Casals, que podien dedicar a fer una composició i anar al dia de l'estrena. Perquè un altre fa la composició i diu, mira, aquí la teniu,
aquí la teniu ja està,
i feu el que vulgueu, però, clar, no?
Això vol dir que hi havia un lligam, no?
Aquí hi havia un lligam, hi havia una... i que era un bressol la lletra en aquell moment pel cor que tenia en aquell moment, uh-huh. i que tenia una qualitat determinada, perquè aquesta peça és difícil, els mesos de sí. o el clar de lluna són difícils.
Aquesta també ho és de difícil d'interpretar, sí?
Sí que són difícils, però bueno, però en aquell moment es va interpretar, i més a més el diari ho diu, que ho van interpretar amb una mestria, vull dir que, uh-huh. que sí, vull dir, de totes maneres, nosaltres no ho hem sentit mai, eh?
No, oi? És no. Contemporàniament inèdita, eh? Aquestes
vull
partitures.
Dir, s'havia cantat al cor de la lira, jo no dic que no, però quan nosaltres, doncs, allò era petit, però ho estem intentant, uh-huh. que hi hagi algú que la vulgui cantar, perquè, doncs, estaria bé, no?
Val, adaptant-la, encara que sigui, no?
I estaria bé enregistrant-la, vull dir que també...
Clar.
Bueno, els mesos, i això potser ho vam comentar, o vam parlar del clar de lluna, no? Els mesos en parlarem un altre dia.
Val, sí, clar de lluna en parlarem.
Els mesos van fer un... amb l'Agustí Cuigrau, que uh-huh. també és un gran compositor, i també és vendrellenc, li van fer un arranjament, perquè era per quatre, això és per quatre veus d'homes, uh-huh. en aquell moment el cor era d'homes, i van fer un arranjament per quatre veus mixtes.
Bé...
Bueno,
és una manera de recuperar aquestes partitures, no? I d'utilitzar-les.
I a més, diem-ne que amb la qualitat que tenia com a músic l'Agustí, doncs això també t'assegures que l'arranjament té una qualitat,
i té un suport.
Fer un arranjament d'una partitura de Pau Casals,
poca broma.
Respecte, eh?
Poca broma.
A veure qui ho fet fer, perquè si no, vull dir, pot fer tot, però hem de ser... respectuosos, amb l'obra, vull dir que no.
I aquestes partitures de Bonaventura Dini que tens aquí sobre també, amb una enquadernació igual que la clar de lluna,
Sí, perquè això nosaltres es van trobar allà a la lira, però la veritat és que estaven i es veu, no? A més són partitures que es van fer servir per cantar, uh-huh. perquè estan de passar pàgina, tenen tots els cantos.
El mar s'enfosquit.
Això mateix, no? Però doncs aquí ho diu a la Societat Coral la Lira Vendrellenca, matent al de primavera, Bonaventura Dini, amb una cal·ligrafia.
Ostres, amb una lletra extraordinària.
És que això, ara que ho fas amb l'ordinador, no surt
tan bé. No, sembla realment que sigui d'impremta, sí. això.
A més, la lletra és de Ramon i Vidales.
Ostres, amb això ja es diu tot.
Amb això era tot un cercle i aquí ho tenim, no? Uh-huh. Hi ha tenors segons, barítons i baixos.
Clar, els quatre veus.
Quatre dos homes. Vull dir que aquí ho tenim. No?
Que bé, extraordinari.
Bueno,
molt bé.
És una mostra més del patrimoni que té la lira.
Molt bé, i aquesta coses, no? vinculació a grans autors i grans artistes, com és en Benvingut Dini. Molt bé. Bonaventura Dini, d'origen italià, però que es va criar aquí al Vendrell, juntament amb Pau Casals.
Eren quatre germans, que van néixer.
Molt bé.
Sí, però bueno, doncs ja està.
Fantàstic.
I músics, que la major part.
Doncs això, una entitat amb aquesta història, aquests 136 anys amb aquesta vinculació musical, del qual avui en dia té una diversitat molt àmplia d'entitats, d'esportives, ja en consumen a ser unes quantes,
Sí.
I l'exemple, o el darrer exemple, justament és aquesta que ara dèiem, que és la de futbol sala, i que l'Albert, amb altres tres, encapçaleu, Albert?
Sí.
Quan fa que es veu constituir aquí a la Lira, Albert?
Doncs la veritat que va ser a última hora. Uh-huh. Vam fer, això va ser finals d'agost, principis de setembre.
Oh, ostres, d'aquest any passat,
d'aquest any.
Vaja, sí.
Sí, a faltar de 3 setmanes de començar la competició de Lliga, uh-huh. va ser quan, bueno, vam tenir la sort de contactar amb ell, perquè no sabíem com resoldre-ho, i la veritat que ells ens van posar les facilitats, o sigui, ens van ajudar molt amb el tema de papers, amb tot el tema de registre. I vam poder apuntar-nos a l'última hora de la Lliga en un forat que hi havia. I bueno, els resultats són els que són. Però bueno, tot al final sabem que hem començat un moment difícil, sí? Amb molt poc de temps de maniobra, però bueno, tot de cara a l'any que ve és positiu, la veritat.
Molt bé. Clar, si parlem d'un esport, és lògic que sempre hi ha, no?, un esperit competitiu, això sempre hi ha de ser, l'esport ho comporta. Sí. De manera sana, això també ho hem de dir, sempre ha de ser de manera sana i competitiva. Però clar, és el que busqueu, participar... deu haver-hi una lliga creada, no? Per... Jo ho desconec, Albert, em perdonaràs,
no,
eh?
Desconec
aquest món esportiu en general i aquest en concret encara més. Hi ha una lliga on podeu participar
sí,
vosaltres,
sí, sí, sí,
eh?
Nosaltres juguem a Lliga Federada, o sigui, estem a la Federació Catalana de Futbol.
Sou federats, d'acord.
Sí, sí, per això et dic que va ser tot a última hora, parlant amb la federació, buscant un forat on ens poguessin inscriure a la lliga, i finalment sí que ens van, o sigui, sí que ens van poder incloure, però ja... Vull dir, falta de dues setmanes de competir.
Ostres, allò rozando el larguero.
Clar, llavors, tema entrenadors, tema jugadors, gent que tenies potser ja aparaulat, al final, clar, la gent a falta de dues setmanes de competir ja s'ha buscat la vida.
Clar,
llavors,
clar.
Sabem que hem començat sense entrenador, fem el que podem, o sigui, sé que al final tinc jugadors que han jugat a futbol sala molts anys, o sigui, simplement havien deixat de jugar aquí a Vendrell, i mira, doncs al final anar rescatant d'un lloc i d'un altre, doncs he pogut formar un equip que la veritat que és, o sigui, estem molt contents amb l'equip i sabem que l'any que ve ja estem buscant totes les maneres possibles per tenir entrenador, per tenir-ho tot ja molt ben muntat.
Val, d'acord. Ostres, et demano disculpes, Albert, perquè jo potser ho podia considerar una mica més i que i no t'enfadis, eh?
No.
Més allò, unes patxangues, no
sí,
sé com dir-ho, eh?
De dir, bueno, doncs,
exacte, no? De dir un grup de millor. I per això feia referència a aquesta introducció, que dic, l'important és competir, però l'important és jugar a futbol, eh? Que també. Però no, estic veient que no, és a dir, clar, i si esteu federats, l'intenció és fer un molt bon paper a la categoria que esteu jugant, doncs, eh?
Sí, sí, correcte, o sigui...
Poca broma, doncs,
no,
eh?
No, no, o sigui, la majoria de jugadors hem competit en futbol sala, futbol 11, o sigui, portem molts anys jugant a futbol. Llavors al final vam dir, mira, ens agraden unes coses d'aquí, ens agraden les altres coses, volem fer-ho a la nostra manera.
Molt bé.
Llavors simplement doncs, ens vam ajuntar de 3 o 4 equips diferents i vam tirar endavant això. Llavors sí, volem competir i volem, si podem, o sigui, tirar endavant i si s'ha de pujar a categoria, pujar.
Molt bé.
Que sempre s'ha de mirar, que s'ha de mirar cap endavant.
D'acord, d'acord. I per això també explicaves aquesta estructura, que heu de tenir, no?, amb un staff tècnic, amb uns jugadors, una plantilla prou àmplia per poder assumir els compromisos, etcètera. Poca bona
feina. Sí, sí.
Haig avisat el nostre company Jordi Grell, que a mi això se m'escapa de les mans. En Jordi Grell és el responsable d'esports i per això dic que estava convençut, pensava que era una cosa doncs, més...
No, i això de les categories és una bogeria, les categories que hi ha.
Sí, sí, sí.
Perquè inclús a vegades estan i dins.
No, ni tant, ni tant.
Aterts, sí, 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 sí. Tant de categories que hi ha, i d'equips, i de províncies,
sí.
Que sí?
Sí, 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 sobretot. Mira, aquí a Tarragona encara sort que és segona, primera, divisió d'honor, i llavors si te'n vas a nivell estatal. Però si te'n vas a Barcelona, doncs tens... tercera divisió o quarta, o sigui, vull dir, tens allà encara més categories, 50 grups amb 20 equips cada un a Barcelona... que al final sí que hi ha molts equips i bueno, al final la zona de Tarragona cada vegada n'hi ha més, no sé si faran alguna categoria més o no, però bueno, sí, és un show, o sigui, saber quants equips pugen, quants baixen, gent que no vol pujar perquè no té un pavelló i han de jugar a una pista de col·le, no se sap,
clar,
fins
clar.
A final de temporada no se sap res d'això.
En quina categoria esteu vosaltres?
Nosaltres estem a la més baixa en aquest cas, que és la més baixa de Tarragona, que és segona catalana.
Perquè acabeu de començar,
clar.
Bàsicament, a partir
sí,
d'aquí sí. La previsió és pujar, eh?
Sí, aquest any no.
Amb possibilitats,
però no, aquest any zero possibilitats, o sigui, és la gent que no juga mai a futbol sala, que aprengui a jugar,
molt
que
bé.
Aprengui els quatre punts bàsics, els que ja sabem jugar, doncs, intentem una miqueta més refrescar coses uns als altres, i l'any que ve sí que tenim ja parlat amb dos o tres entrenadors, a veure si podem tancar ja algun definitiu, i l'any que ve, doncs, sí que volem mirar ja el que és... tirar cap amunt.
Val, val. Així doncs, si algú ens escolta, que sigui jugador, per suposat, no ha de ser algú que comenci de zero, suposo, sinó algú que ja tingui habilitats esportives, i en aquest cas en el futbol sala, és el moment, doncs, de participar amb vosaltres, no? Ara que esteu una mica en aquest procés de formació, no?
Sí, sí, sí.
Que potser un altre any serà més complicat, perquè potser l'equip estarà més format, ja.
Clar, això sí, si nosaltres aquest any només tenim un equip sènior, o sigui, només som l'equip que som, i sí que és veritat que hem tingut dos o tres baixes, hem fet algun fitxatge, però sí, clar, al final sempre estem buscant algun jugador més, i de cara a l'any que ve sí que estem mirant a veure si podem ampliar, no sé si categories infantils, perquè al final és molt més difícil ara que hem de començar.
És feina.
Ens agradaria algun equip tema femení de categoria sènior també, però bueno, també és difícil trobar un equip sencer, però bueno, al final potser ens ho plantegem ara una altra vegada de cara a l'abril, maig, per començar a moure, o a veure si podem trobar gent que vulgui apuntar-se.
Molt bé. Veig que la motivació hi és, que és
sí,
principal,
sí, sí.
Albert? És el principal. Clar, perquè la constitució d'un club esportiu d'aquestes característiques implica, clar, suposo que això federativament, legalment, la Constitució, no, de, no sé si és diferent una entitat cultural a una entitat esportiva o és el mateix a l'hora d'inscripció, no us ho desconec, també.
Sí, o sigui, el que és la inscripció al final ha d'anar sota una entitat.
Val.
Llavors, al final, com que no ens vam estar parlant amb regidoria i també ens van comentar que era molt difícil
no?
fer de zero, que podíem trigar un any i mig a que s'aprovés tot. Vam dir, busquem alternativa, ens va dir, si podeu parlar amb alguna entitat que us pugui donar un cop de mà, el que sigui, o us podeu afiliar a alguna entitat, el que sigui. Vam dir, hòstia, llavors vam pensar directament a la Lira i ens vam posar en contacte amb ells i, clar, llavors al final va ser tot molt més fàcil. No hem de fer papers ni res, simplement canviar quatre coses que ens demanaven i ja està, i la veritat que va ser ràpid.
Ostres, és interessant el que s'hem estat parlant, és aquesta obertura que a vegades parlem de la Lira cap a la societat, i no estic exagerant,
però això ho comentàvem ahir amb un, va venir un tècnic de la Federació d'Ateneus de Catalunya que tenen, engloba 130 entitats i és el que deia, vull dir que l'home va marxar una mica com a, diguem-ne, com a espantat, per dir, amb el bon sentit de la paraula, perquè és clar, quan se li va explicar que nosaltres teníem 23 seccions,
no s'ho creia, aquell home.
Clar, hi ha ateneus per ahí que tenen, vull dir, una coral
i el bar,
no, el bar també, i tenen una coral i un elenc que fan una funció a l'any, no? Llavors, doncs, bueno, clar, vull dir, nosaltres ho vam fer diferent, ho fem com les reunions que fem cada mes, que on cada secció explica el que fa i el que vol fer. I com que sabem que els espais són comuns, doncs, bueno, ho hem de posar en comú entre tots, no?
Clar.
Doncs això és el mateix. Doncs llavors li vam estar explicant, perquè li vam fer una introducció, perquè per situar el que estava on estava, i és el que li vaig explicar jo. Vull dir, nosaltres vam arribar un moment que jo crec que vam acertar quan vam obrir l'entitat, perquè la Lira deixava de ser una entitat coral, com havia sigut i com va ser la seva fundació a través dels cors de Clavé, i que la societat avui dia demana altres coses. No, vull dir, ja n'hi ha, ja el que vulgui cantar ja hi és, no? I el grup de muntanya també funciona, però si ja tenen anhels de fer en aquest cas de jugar a tennis, al futbol sala, perdó, o de tennis, que és l'altra secció abans d'aquesta que es va incorporar, doncs si nosaltres els hi podem donar un suport, un paraigua, amb el ben entès,
sí,
de que
sí, sí,
és una societat i que la gent han de ser socis.
Clar.
Perquè, doncs, vull dir, perquè...
És lògic,
perquè els estatuts van així. Però, vull dir, si ells poden fer i poden aprofitar-se de tota la infraestructura que tenim nosaltres o de tota la cobertura legal que en aquest cas els hi donem,
clar,
doncs, bueno, per què no? Vull dir que llavors... Sí, sí, sí.
I aquest és el resultat,
benvinguts siguin.
I aquest és el resultat, sí.
Vull dir, aquesta potser és la riquesa que té la Lira, perquè té una pluralitat de, no solament d'esports, sinó d'esports i de coses culturals, no?
Sí, 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 sense dubte.
Vull dir que no. Sí, evidentment, continuem tenint una coral perquè
és la base, no?
Però sí, hi ha sí. hagut alguna època que no hi ha sigut. Però, bueno, vull dir, això no vol dir res.
No, està clar.
Però, a més, és que últimament, si et fixes, estem obrint la Lira, això també dic, que quan ho tenim que dir, quan... Tenim que critiquem, però quan tenim que dir les coses tal com són, les diem. Que en aquest cas, l'Ajuntament també cedeix instal·lacions esportives per poder desenvolupar activitat. En aquest cas, tenim el futbol sala, que no el podem fer a la Lira, com dèiem abans del terrat.
De moment.
O el tennis que parlàvem l'altre dia.
Clar.
I això potser farà que a la llarga també tinguem un ventall molt més gran del que tenim, perquè sota el paraigua de la Lira podran haver moltes entitats que es puguin acollir.
No, i tant. Però això, on entreneu i on jugueu, Albert?
Bueno, nosaltres aquest any vam demanar de poder entrenar i jugar al pavelló Àngel Guimerà.
Sí.
Perquè al final sabem que el patronat està saturat d'equips per tot arreu, com a Rua, doncs, més del mateix. I la veritat que vam escollir el Guimerà per poder, tema de... Sabem que hi hauria disponibilitat 100%, clar, al final, com era l'última hora, doncs sabíem que quedaria lliure, segur.
Val.
I els caps de setmana, per sort, podem moure els partits, com que no hi ha més partits tampoc en aquell pavelló, només juguem nosaltres, podem moure l'horari com ens vagi bé nosaltres.
Bé, està bé, eh?
Sí.
Està bé.
D'això no ens queixem.
De totes maneres, la Lira té un acord firmat amb l'Ajuntament, eh?
Val, sobre això,
per
poder
disposar de les instal·lacions
esportives.
No?
Molt bé.
I això potser forçarà una mica més a que es dignifiquin una mica més els espais, sí, perquè ells es queixen que hi plou.
Això també s'ha de dir.
Sí, hi ha goteres. Sí.
Bueno, hi ha forats, directament.
Més enllà de les goteres.
Sí, per exemple, el cap de setmana, o sigui, vam venir una hora abans, perquè el cap de setmana, doncs sí que el dissabte sí que va ploure bastant.
Sí.
Doncs vam venir una hora abans amb mopes, fregones, tovalloles,
o sigui,
per aixugar-ho tot, i a part, clar, les goteres, mira, com que no va ploure més, no passa res, perquè clar, els forats que hi havia... Si cauen quatre gotes, sembla que no, però amb el terra aquell et fots les caigudes
importants. No? I pot ser veritable mal, eh?
Sí, sí.
Doncs mira, no fa gaires dies que van acabar les obres definitives de Coma-Rua, que també patia la mateixa situació, ara ja que es passi cap aquí, no?
Sí, sí, estaria bé.
Estaria bé.
No, i per què no? Igual, vull dir, ara que l'Ajuntament està en una dinàmica doncs, d'inversions, doncs per què no acollir...
No, i tant, i tant.
Fer un altre pavelló.
I tant.
Si hi ha més gent federada, hi ha més gent del municipi que tenen una necessitat, igual l'Ajuntament pues, es veurà obligat a fer altres espais.
Sí, està clar.
De fet, a les reunions que tenim a les seccions esportives i les entitats esportives, ja els hi diem tot a la cara als regidors, eh? Vull dir que ells ho
saben. Ja no estalleu, Enric.
No, perquè a vegades hi ha una desesperació, eh, Albert? L'Albert no vol dir tan fort, però que sí, és així, eh, Albert?
Sí, o sigui, tenen que anul·lar entrenaments perquè plou.
Per la pluja, clar.
Vull dir, o sigui, i a vegades obres el pavelló i veus 15-16 cubells d'aigua que algú ha posat, no sé si la secció d'abans o no sé qui, va. Algú els posa per les goteres, però clar, és igual, surten 10 més.
Ja, lògicament s'hauria solucionat tard o d'hora, s'hauria de solucionar. No hem parlat de l'esport en si de futbol sala, eh? Crec que més o menys tothom assumeix quina modalitat esportiva és, no només el camp, que té unes mides més reduïdes, però potser una de les pràctiques més útil, més jugades, o no? Més que el futbol 11, potser?
No, més que el futbol 11 segurament no, perquè al final el futbol 11, o sigui, mou molta gent.
No, clar, també, clar, molta base...
Clar, i sobretot el tema de la base es nota molt, perquè al final clar. Tots els nens, al final, hòstia, jo vull anar a jugar a futbol.
Clar.
I sempre tendeixes a portar-lo a el que és el camp. Sigui el Vendrell o qualsevol altre.
Sí, és cert. Però tot i així, déu-m'hi-do, potser en sènior, no?
Bueno... Sí, segueix havent molts més equips de futbol 11, sí, també al final, clar, no és el mateix, al final la instal·lació d'un pavelló sol ser més difícil de que la facin, al final el principal d'un poble és un camp de futbol, que jo he jugat a futbol tota la vida, o sigui, porto 10 anys de futbol sala, però abans he jugat a futbol tota la vida, simplement és un dia, dius, vull provar alguna cosa diferent, m'agrada el futbol igual,
clar.
I al final és molt diferent el que és futbol 11 de futbol sala, o sigui, fins que no ho proves
no ho veus
la diferència que hi ha, però és molt gran.
Tècnicament és totalment diferent, que sí, ja no dic del físic, però tècnicament és molt diferent, i més ho veus, així, un partit de futbol sala, ostres, és molt físic, hi ha molt de contacte, però hi ha molta tècnica, que és quan jo crec que tots disfrutem, perquè en el futbol 11 tu realment quan t'agrada és quan veus alguna jugada xula, no? Quan hi ha tècnica i quan veus que hi ha un regateig, un joc de pilota, un primer toc, però això és el que feu altres sempre.
Sí.
Clar, és que no teniu més camp, és a dir, heu d'anar al toc, si no, malament.
Sí, és o combinar o mostres la qualitat d'algú.
Exacte.
Però no? És l'únic. Al final aquí, el bo que té diferència de futbol 11 és que futbol 11 tu pots jugar en una banda, que si la pilota va per l'altra banda ja pots córrer o caminar, que és igual. Que... Vull dir, no t'arribarà la pilota, no passa res.
Sí.
El futbol sala, o sigui, és que no pares. És amunt i avall, per molt que estiguis a l'altra banda, és igual, estàs a molt poca distància, o sigui, pot arribar la pilota en qualsevol moment.
Clar.
I és moure's, tocar molt la pilota, i, bueno, o sigui, té molta tècnica a diferència del futbol 11.
I trepitjar-la.
I trepitjar-la, fonamental.
No, que això ho veus a seguida, eh? Veus algun jugador que la trepitja i dius, aquest tio ha jugat a futbol sala, segur, eh? Només la manera de trepitjar-la. Que interessant, doncs fem aquesta crida, si et sembla, Albert. Jugadors, clar, jugadores no.
Per
què? Bueno, també?
A partir d'ara, per la temporada que vens, o sigui, per nosaltres...
Pot ser amics, doncs?
No.
Clar, que tu ho deies abans, perdona, clar, que també voleu fer la secció femenina. Però clar, no contempla, la Lliga jugar amics, no, clar.
No, pel moment...
Ni tampoc en aquestes categories.
Pel moment no. O sigui, en categories infantils em sembla que es pot fins als 12 anys, em sembla.
D'acord.
I a partir dels 12 ja és...
Volia ser políticament correcte, però potser m'he passat. Això, fem crida a jugadors i jugadores que vulguin, si més no, conèixer la secció, que està en la secció de futbol sala, i que ara és el moment de que us posin contacte amb vosaltres i que conegui el club, la secció, i que tingui ganes de participar, perquè és quan justament esteu creant l'equip i el propi projecte.
O sigui, ara tenim fins el que és maig, tenim el que és temporada, però el que és de maig a setembre, per dir-ho així, o sigui, al final ho volem destinar tot a el que és intentar, si podem aconseguir un equip femení, perfecte.
Clar, bé.
I aconseguir, bueno, fer proves, provar gent, provar, bueno, acabar de tancar l'equip de cara a l'any que ve per ja tenir un marge de 3 mesos per poder-ho fer.
Fantàstic.
Tot bé.
Que bé, que bé. Doncs molts èxits, Albert.
Moltes gràcies.
I que us vagi molt bé, segurament que estic convençut que anireu pujant. A menys per la il·lusió que hi poseu.
Sí, home, sí, això segur.
Gràcies per venir, de veritat, Albert.
A tu.
Enric, actualitat de la Lira.
Sí, actualitat passada i recent.
Vinga.
Val? Els fets destacats, perquè com saps hi ha un gruix immens de notícies a través de les 23 seccions i subseccions. Perquè a vegades hi ha uns seccions que
subdivideixen. Que són de seccions, exacte. Sí, 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 sí.
Doncs bé, doncs mira, quatre punts. No m'estendré molt. El grup de muntanya,
sí,
ara actualment ha rebut una distinció pel seu 50è aniversari.
Bé, que bé.
Una distinció de la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya.
De Catalunya, la FEC.
Això, això. Per altra banda, les sardanes, la secció sardanista. També una nova distinció per al foment de la llengua i la cultura i l'activitat social a Catalunya.
Ah,
del Consorci de la Normalització Lingüística.
Molt bé.
Una distinció també per aquesta promoció
que
per
bé,
català.
Que bé, que bé.
Per altra banda, els escacs tenim que es mantenen en la màxima categoria de Catalunya, la divisió d'honor.
Val.
Val. Vull dir que falta també d'una jornada i estan dins d'aquesta divisió d'honor per l'any que ve.
Estan imparables.
Estan imparables. Estan imparables.
Imparables.
Sí, sí, sí. I per altra banda, la secció de taekwondo. Tenim aquest cap de setmana el campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques a Tarragona. Campionat d'Espanya per seleccions autonòmiques.
Wow.
I dins de Catalunya hi tenim un esportista de la Lira que representarà el pes de menys de 63 quilos. Val? Vull dir que si algú vol anar a l'anella olímpica de Tarragona, allí faran els campionats d'Espanya, allí tindrem una representant.
Doncs va donar suport a Catalunya i al Vendrell, eh?
Això mateix, al Vendrell i als catalans.
Exacte.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs fins aquí les notícies.
Bé, tota aquesta actualitat, la newsletter que ens agrada dir de la Lira.
Això.
Fantàstic, ho deixem aquí?
I tant.
Tot dit, no?
Sí, sí, sí? Crec que sí.
I si no, d'aquí 15 dies seguirem, de fet, que de fet seguirem explicant més coses. Gràcies a tots plegats, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Aquest proper dijous 13 de març a la Biblioteca Pública Terra Baixa acollirà la presentació de Ocho Pecados. És una novel·la històrica, ara coneixerem el seu autor, i que va arrel de tot un seguit de novel·les dedicades a una... com ho explicaríem? Com una institució així arquitectònica que tots coneixem i que tots tenim al cap, com és la Sagrada Família. Bé, ara ho acabarem de desvetllar, perquè tot això és evident que té molts serrells i moltes branques que destacar. Però una base de tot això i la presentació d'aquest llibre és l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, amb la seva responsable, la seva directora, la Nati Castejón, que ja ens acompanya. Nati?
Hola, bon dia, què tal?
Com va això?
Doncs molt bé,
sí?
Contenta d'estar avui aquí per presentar, doncs, aquesta novel·la.
Molt bé. El títol o la novel·la que presentarem i que ara explicarem és aquesta, Ocho Pecados, però és no sé si al final o no, o el camí que segueix d'un seguit de novel·les, com ara dèiem, que parlen sobre la Sagrada Família, sobre Antoni Gaudí, etc, etc. Qui s'encarrega d'explicar tot això, i ho fa d'una manera no només molt ben explicada, sinó també molt ben comunicada, és el seu propi autor, i que estarà, com no, present físicament a la presentació d'aquest dijous. És en Julià Bretos. Julià, com estàs?
Aquest
molt bon dia. Presente, no?
Aquest soc jo, què tal?
Com va això?
Pues re, molt content, esperant a la presentació d'aquí una estona.
Molt bé.
I sempre molt content d'anar al Vendrell.
I tant. De fet, ja has vingut per aquí en més d'una ocasió. De fet, l'audiència recordarà que vam parlar amb tu tot just ara fa un parell d'anys, quan presentaves aquell èxit que va ser La dama sin rostro. I que recordo que ja ens vam quedar una mica amb la intriga i amb les ganes de conèixer, no sé si és la segona part, és la continuació. Com ho podríem explicar, això, Julià?
També va dir que és que jo amb la Nati ja som íntims, si em sembla.
Doncs sí, la veritat és que sí.
Sí, sí, ja... És que, però, Nati, és que t'agrada molt tot el que he descobert, t'encanta, veritat?
No, clar, és que jo he tingut la sort, doncs, de que cada vegada que el Julià descobreix algun fet, alguna cosa important, doncs tinc la gran sort de que m'ho comunica, no?
Clar,
no s'ho reserva, sinó que ho comparteix, que això és l'important, no? Uh-huh. Aquests moments... que quan investigues un tema, quan trobes, realment compartir-ho amb algú, doncs realment és molt agradable, no? També a mi em passa, no?
I tant.
I el Julià
sí,
també, i digue'm.
T'haig de dir un secret, és que les meves filles ja no em fan cas. Aleshores és quan has de buscar algú que em faci cas, no? Però sí que és cert que aquesta novel·la, Ocho Pecados, doncs és la continuació de La dama sin rostro, que jo vaig presentar allà a la biblioteca, a Vendrell. Però és que, clar, la dama sense rostre, que ara per Sant Jordi sortirà en català, la dama sense rostre, doncs, home, és meravellosa i destaca o descobreix la dona que va pagar des de l'anonimat la seva família. Però això no és un invent, vull dir, això és cert, o sigui, això és descobriment. Però, clar... La pregunta és, quan ja tenim els diners, penseu que estem parlant d'una fortuna sense la qual no existiria la seva família. Clar, quan ja tenim els diners, què va passar? Home, doncs ja us ho dic. Va ser una batalla campal. Una batalla campal amb la diòcesi anant cap als diners.
Sí.
I això és el que s'explica a Vuit Pecats, però que no és inventat. No. O sigui, és una novel·la. I les novel·les són sempre ficció, però no, vull dir... Anava a dir que les hòsties van volar, però bueno, no ho diré perquè estic a la ràdio.
No, ja pots dir-ho, ja aquí parlem obertament, sense cap tipus de problemes. Recordo molt bé quan vas venir a presentar aquella dama sin rostro, la Isabel Bolet Vidiella, tot aquell misteri que englobava tota aquesta història, i això ja començaves a apuntalar com havien estat els orígens de la construcció d'aquesta gran obra arquitectònica com és la Sagrada Família, que tots coneixem actualment, dels intírculis, no? de una mica de les batalles de poders, con la Iglesia hemos topado, a més, clar, és que bé, són tots els ingredients perquè surtin unes novel·les d'aquestes característiques, no, Julià? En aquest sentit, allò, la ficció sempre supera la realitat, no?
Sí, però ho diria al revés.
Perdó, que m'he equivocat. No, la realitat sempre supera la ficció. Perdó.
La realitat supera la ficció, però és que és així. A veure,
sí.
Ficciono, i a veure, jo crec... Nati ha llegit les novel·les. A veure, jo crec que ho explico bé, i que sempre ha tingut, i que, a veure, no és allò d'una novel·la pesadeta que tal, perquè intento sempre que tingui una certa gràcia i tal, però no, és que la realitat, una realitat que a més sempre ha estat ocultada, amagada, perquè clar, la realitat aquesta és la de, clar, són uns diners enormes i un boig que es diu Gaudí, que el que volia era construir una església que diguem-ne que la diòcesi mai li ha fet gràcia. Els bisbes no volien aquesta església. O sigui, els bisbes tenen una altra prioritat, que és la de fer parròquies, ja. No la de fer una super església basílica expiatòria que a més no s'acaba mai i tal i qual. Aleshores, que jo d'alguna manera també empatitzo una miqueta amb els bisbes, o amb la diòcesi, perquè diu, oye, aquí jo estic per lo que estic, no? I en canvi, doncs mira, Gaudí tenia entre sella i sella fer la més gran, la més espectacular que mai hagi existit. I aquesta lluita entre els interessos d'uns i, anava a dir caprici, però tampoc dient caprici, no? I la voluntat de Gaudí, per una altra banda, el que tenim és un fotiment de fets desconeguts, que jo resumeixo en 8 pecats, eh? És a dir, cada bisbe té...
Cada bisbe té
la seva, no?
Com tu deies, és una novel·la històrica, la podem considerar així, amb noms reals i personatges reals, com el cas de la Isabel Bolet Vidiella, que va existir realment i que el que va fer és real. La història també és real, doncs, tot i que sigui novel·lat, tot és real.
Sí, real en un 90%, o sigui, sempre hi ha allò de que el dia era assolellat i plovia, a veure, no sé si el dia era assolellat i plovia, no?
Sí,
poses una mica de suc. Però la història de la dama sense rostre, d'Isabel Bolet, que va entregar una fortuna a la seva mort per a construir la seva família, i la història dels 8 pecats, el que va passar després amb els diners fins a la Guerra Civil, és 100% real i novel·lada. Jo miro de... A veure, sempre s'ha de novel·lar per empassar una mica...
No, sí, està clar, si no, seria una altra cosa.
Al final, també la gent... quan llegeixes els llibres és de nit i també estàs cansat i millor que la cosa passi bé... però, bueno, és això.
Sí. Clar, amb una novel·la històrica d'aquestes característiques és fonamental tota la recerca històrica, tota la documentació i tot el que has hagut d'empaltar, Julià, per portar a terme aquestes històries. Em sorgeixen dues preguntes molt fàcils, Una d'elles és com ha estat, no, tot aquest procés de documentació, i l'altra és què tens tu amb Gaudí, amb la Sagrada Família, per què t'apassiona tant tota aquesta història?
No ho sé. I perquè ets el Barça, o perquè ets l'Espanyol. O sigui, a vegades hi ha coses que neixen quan ets petit i no saps per què han arribat, no? A mi sempre m'ha apassionat la Sagrada Família. Jo crec que va ser perquè vaig descobrir una vegada una postal, quan era petit, i aquesta postal era de com seria aquell temple acabat. A mi em recordava molt aquests palaus de contes, de fades, no?, que de la Ventafocs, no? Que veus aquell palau i dius, hòstia, això què és? Això és mentida, no? Clar, és mentida, no. L'estem acabant a Barcelona. Aleshores sempre m'ha apassionat i el que passa és que jo he descobert que hi ha un fotiment de gent que està apassionada també. És a dir, que realment aquest deu ser l'únic edifici que triga 140 anys avui dia. És a dir, avui dia no hi ha edificis, els edificis es comencen a fer i s'acaben.
Pots
estar 2 anys, 3 anys o 4 anys, però no 140 anys. Aleshores jo crec que això té un cert misteri, una certa, no sé, vull dir, allò que crida l'atenció i és això. I no recordo quina era, aquesta era la segona pregunta. La primera
és tot el procés de documentació, és a dir, tota aquesta informació, totes aquestes històries, sí. com ha estat, no?, la recepta, la buscar i capturar tota aquesta informació.
Clar, t'explico. Jo no sóc ni historiador, ara sí que sóc investigador. però jo no sóc un historiador, jo sóc un petit informàtic que dona classes d'informàtica. Aleshores, què passa? He descobert una cosa meravellosa. I és que hi ha un fotiment. Hi ha un grapat de gent, que incloc a la Nati,
sí,
que són historiadores, o bé historiadores professionals de carrera, o bé afeccionats. I que resulta que saben molt. El que passa és que es veu que no està de moda. Això de la història es veu que no està de moda. Avui està de moda les cançons i el futbol. I m'he trobat amb aquesta gent que t'ajuda t'ajuda d'una manera desinteressada. La Nati m'ha ajudat molt, perquè hi ha una petita branca, hi ha una petita branca de tota aquesta història que està relacionada amb el Vendrell. Uh-huh. Aleshores dius, a veure, qui em pot ajudar aquí? I jo no coneixia la Nati. Però un dia, necessito ajuda i pots estar segur que me l'ha donat tota i més que li hagués demanat me l'hagués donat.
I tant.
I això és el que he descobert. Una mena d'un grapat, una petita munió d'historiadors afeccionats que renoi tot el que saben.
I tant, i tant, i tant. Nati.
Doncs bé, gràcies, Júlia. Doncs,
és així, no?
Sí, sí, no, realment, quan em vas trucar i et vas tornar a conèixer, realment em vaig quedar doncs, molt sorpresa del vincle, no?, que tenim amb la Isabel Bolet. Uh-huh. I realment va ser fantàstic perquè vam poder situar en aquests personatges, no? Isabel Bolet doncs, és cunyada del Manuel Marquès Bolet, el propietari de la finca La Plana, que uh-huh. el 1876... Manuel Marquès, que havia arribat de Cuba, doncs havia adquirit aquesta gran finca a la família Escofet, que era la propietària.
Val.
I per tant, aquests Marquès, aquesta família Marquès, que coneix molt bé el Julià, perquè és l'Ignasi Marquès és el marit de la Isabel, doncs, bueno, eren cunyats i per tant tenim aquest vincle aquest familiar. Uh-huh. Que això explica segurament alguna vegada la Isabel i el seu marit van estar aquí a La Plana, segurament, uh-huh. no? És probable, no? Que estiguessin per aquí també, no? Ostres. I això fa gràcia, no?
Uh-huh. Clar, ara mateix tots aquests vendrellencs i vendrellenques, bé, ja en el moment que en vam parlar, perquè ho recordo que en vam parlar en l'anterior novel·la, Julià, molts d'aquests vendrellencs, bé, tota la vida s'ho deuen fer a sobre i fins i tot tenir aquest lligam vendrellenc, en certa manera, amb la construcció de la Sagrada Família. Clar, és el que té aquestes investigacions i aquestes troballes de fet, no? Que són aquestes sorpreses. Mira. Clar, a nosaltres toca molt de prop, però és això, és aquest descobriment, no?
Sí, t'explico. Això m'ha passat ja amb 3 o 4 persones que, clar, que apareixen, que, clar, jo he investigat i m'hi trobo que persones totalment oblidades per la pols del temps, uh-huh. doncs resulta que ara apareixen. Què passa? Que, home, jo he fet presentacions, doncs, també a Vilanova, també a Piera, perquè estan relacionats amb la novel·la, sí. aquí a Barcelona. I què passa? Que aleshores et veu alguna persona i et diu, escolta'm, jo sóc la vídua de l'home de la camisa verda. Mm. Clar, l'home de la camisa verda, això no és l'Ocho Pecados, això és la Dama Sinuosa.
Sí.
Però diu, l'home de la camisa verda, doncs és una persona real que a mi em va ajudar a trobar la tomba d'aquesta dona.
Ostres.
Què passa? Jo estic fent la presentació, a més en el cementiri de Piera, que hi ha una placa que apareix al meu nom. Deu ser l'única persona que té una placa amb el seu nom al cementiri i ho pot veure en vida. Doncs resulta que, clar, et ve aquesta senyora... I jo m'emociono, o sigui, jo m'emociono explicant el que em va fer, en què em va ajudar aquest home, no?, que va morir. Però us haig de dir que la dama sense rostre no tenia rostre, però és que una persona ha llegit la novel·la, em va veure per televisió i es va posar en contacte perquè resulta que tenia una foto.
Ostres...
Clar, això és meravellós. És a dir, una persona que no mira la tele, que resulta que el dia que jo aparec per la tele, doncs ella el desvela, jo sortia de matinada, em veu, recorda que tenia una foto perquè és antiquari, tot plegat, resulta que la versió de la dama sense rostre en català té un epíleg que més o menys acaba dient: què més dona tot? Jo sóc feliç, no m'importa ni tan sols el títol de la novel·la, perquè ara la dama ja té rostre.
Ja té rostre, ostres!
Però això és algú...
Veig que ara has desvetllat el secret, Julià, has desvetllat el secret ja.
Bueno, una mica... Bueno,
sí, ja mica, està bé.
Bueno, tinc un altre secret... No, tinc un altre secret que l'explico després a la biblioteca, però és el fet que quan escrius i més quan investigues, i sempre queden serrells, sempre queden coses sense trobar. I dius, a veure si tinc la sort, a veure si tinc la sort de que algú, llegeix això i resulta que sap precisament el que jo no sé. Efectivament, això ha passat amb els vuit pecats, també. Això ho explicaré després.
Això per la presentació, quan faci, que la gent que hi vagi que ho podrà conèixer de primera mà. També sembla mentida com un edifici com la Sagrada Família, amb el pes simbòlic que té, una figura com Antoni Gaudí, etc. Sembla mentida com encara avui en dia vagin sorgint informacions inèdites i històries inèdites d'una cosa que sembla que estigui com molt explicada. Això també és molt apassionant, suposo que per vosaltres, els investigadors o aquests historiadors, com dius tu, que us encarregueu de fer cerca, que vagin apareixent encara això, històries inèdites de sobre la història de Gaudí i la Sagrada Família.
Em preguntes a mi o a la Nati, disculpa.
Els dos, una mica amb tu, Julià. Sí, amb tu, Julià.
Bueno, sí, surten coses, però ara deixa'm que em posi la medalla.
Vinga.
Em posaré la medalla, d'acord? Surten coses, però realment no tenen la transcendència d'aquesta que es presenta aquí. És a dir, fa la sensació que hi ha una necessitat de fer novel·les. Ara surten novel·les, jo estic fent una novel·la, jo també sóc culpable, no? Perquè jo estic fent una novel·la, però les novel·les o els llibres que surten són veritablement, no aporten res. Aporten molt poc. La biografia de Gaudí, no sé què, no sé quantos, d'això hi ha moltes, i l'única cosa que fan és explicar el mateix que s'ha explicat sempre, però amb altres paraules, amb més fotos o tal, o fins i tot invencions que no se sostenen o que no estan comprovades, que si dones, que si amorius, que si el que sigui. A veure, el que jo trobo aquí, en les dues novel·les, La dama sense rostre i Els vuit pecats, on hi ha, és novetat 100%, xoca molt amb el discurs que sempre s'ha fet. A més, és entretingut, no s'ha d'una novel·la que diu, hòstia, que no hi ha manera d'empassar-se-la, no? Aleshores, em poso la medalla, que no sóc un d'aquells historiadors que expliquen les coses i per un públic tal. No, compte, les coses que he trobat són novedoses, sorprenents i inesperades. Realment mereixen una pel·lícula. He buscat productores i m'està costant el tema pel·lícula.
Estaria bé, una sèrie, que també està molt de moda ara, fer una bona sèrie.
Bueno, jo estic obert a qualsevol que vulgui posar-se en contacte amb mi. Li passes el telèfon a...
Si
algú està interessat en això, que li passeu el telèfon a Ràdio Vendrell.
Molt bé, doncs t'ho farem arribar, si hi ha l'interès, que esperem que sí. Ja, com deies, clar, són històries que a vegades interessen pel que sigui, que estiguin amagades. També crec que avui en dia també interessa que certes qüestions no siguin gaire conegudes. Clar, Ocho Pecados suposo que no deu caure gaire bé a l'Església, no? A les institucions. No sé si sobre això t'ha pogut arribar alguna cosa, Julià.
Passa palabra.
Ah, entenc que sí, doncs. Entenc que sí i entenc...
A veure, hi ha una tendència... per una banda jo ho entenc.
Sí.
És a dir, hi ha la tendència a... clar, que si parlen malament d'algú o d'una institució, doncs, no agrada. Hauria de dir que, clar, estem parlant de fets que van succeir fa un segle, i per tant, diguem-ne que no hi ha, però al final és la institució, és tota la institució la que queda, diguem-ne, afectada. Aleshores, efectivament, doncs, a veure, diguem-ne que jo crec que les institucions, la seva família, el que fan és un esforç d'ignorar, que només es pot rebatre d'una manera, i és complint la novel·la. Perquè al final jo no sóc escriptor perquè escric, però sóc divulgador. Aleshores, el que jo m'encantaria, i no puc deixar d'aprofitar aquesta estona, és que, sisplau, és que la novel·la Ocho Pecados, de Almuzara, de l'editorial Almuzara, i la novel·la La dama sense rostre, o La dama sin rostro, és que divulguen, expliquen una història que mereix ser coneguda i que per Sant Jordi tothom l'hauria de comprar i que tothom s'hauria de regalar, perquè és que és una passada, o sigui, és fabulosa. I ho sento, vull dir, clar que no els agrada als que... Clar, vull dir, si jo el que dic és que l'Església doncs es va voler butxacar els diners de la dona, doncs ho sento, però no és inventat.
És no, no, és real.
És cert, és història.
És real, és real. La història, més o menys la història de Ocho Pecados, acaba per la Guerra Civil, si no tinc mal entès. Això acaba aquí, però clar, això pot continuar fins al seu final, no? Si sí, volguéssim estirar-ho.
Sí, però per... Sí, però per pistonada.
Val.
És a dir, diguem-ne, la novel·la històrica és molt més atractiva que la novel·la actual.
Val.
Aleshores, això ja m'ho han comentat més una vegada. Millor que sigui històrica que actual. Actualment també hi ha pecats, però els pecats d'ara són uns pecats més normals. Què vols que t'hi digui? Que la gent... Que la, clar, vull dir, què vols que t'hi digui? Passa el mateix que en qualsevol empresa, que hi ha gent que trepes, gent que puja, que baixa, que vol aparèixer, però és que això passa a qualsevol empresa i a qualsevol organització. Sí, en canvi, sí. Els pecats que jo explico en època de Gaudí o fins la Guerra Civil, home, hòstia, tenen molt de suquillo.
I tant, que sí. Doncs excel·lentment plantejada i presentada, gràcies Julià per fer-ho. Això, aquest dijous dia 13, a partir de 6:45 de la tarda a la biblioteca, et podran conèixer amb tu, podran conèixer la novel·la, la història en si, i la Nati que s'encarregarà de fer la presentació del llibre.
Sí, 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 la veritat és que ara, quan explicava el Julià, a part de tot això que ha estat explicant ell, la novel·la descobreix altres personatges que van viure, doncs, que van ser reals, no? I que van intentar, doncs, salvar l'obra de Gaudí, després de la seva mort, no? I per tant, aquests personatges que estan plenament oblidats pel públic en general, realment ell aquest dijous ens posarà rostre en aquests personatges que van lluitar tant per aconseguir que el projecte de Gaudí no quedés desfigurat, que no... que arribés, doncs, tal com ha arribat als nostres dies, i per tant, doncs, hi ha molts personatges ocults, no? I que per tant el dijous, doncs, els podrem conèixer amb més detall.
Fantàstic. Julià, moltíssimes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina, i estarem ben amatents de les teves publicacions. Una fortíssima abraçada.
No, al contrari, porto una bona colla de llibres, no?, per la presentació.
Sí,
agafa'ls. Home, no sé, ja depèn del que puguis portar.
Sí, pren-los, que ja veuràs com farà falta.
Mira, deixem que acabi amb una frase.
Digues, sisplau.
L'altre dia un guia turístic em va demanar una informació que apareix en els 8 pecats, en la novel·la, no? Aleshores li passo... perquè es veu que havia de fer una visita i tal, i bueno, volia preparar-se-la. I una vegada que li explico i tal, diu, carai, quan més parlo amb tu, més entenc que la Sagrada Família s'està construint de miracle. per la quantitat de... Això, amb la quantitat de picabaralles i tal, això m'ho diu un guia turístic, després de que li passo informació.
Doncs mira, imagina't. Gràcies per tot, Julià, una altra vegada.
Molt bé, gràcies, Julià.
A vosaltres.
Fins dijous.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I Nati, jo mateix, gràcies per venir i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 11 i gairebé 6 minuts. És evident que avui també ens hem quedat sense el butlletí informatiu d'aquesta franja. Cap problema. A les 12 sí ja podrem actualitzar les notícies. A partir d'aquí ens endinsem el que seria la tercera i última part del programa. Avui, que és dijous, 13 de març, edició número 3739. A més, els dijous, a partir d'aquesta franja, parlem de cinema. És a dir, de seguida anirem cap aquí a conèixer les estrenes i les informacions que ens apropa una setmana més al gran Abel Arós. Després ja ens quedarà una estona per la participació, per les trucades, per les peticions musicals i acabarem de completar tota aquesta calaixera d'avui que hem començat, com sempre, i un dia més a partir de les 9 del matí. Doncs vinga, seguim, continuem. Gràcies per ser-hi.
La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Això ja ho sabeu i ja ho hem explicat. Dia de cinema, sempre el dia que plantegem i expliquem les estrenes que arriben a partir d'aquest cap de setmana, a partir d'avui, de fet, ja, eh? Abel, Abel Arús, molt bon dia.
Bon dia.
Què
bon
dius? Dia. Com estàs?
Bé, aquí, sí? Preparadíssim.
Molt bé. Sí. Molt bé. A més, amb una gran notícia que crec que ens en vols parlar, no?
Ah, sí?
Sí, no?
No
em prenguis el pèl.
Sí, bueno, suposo que ja tothom ja es veu assabentat, però que tenim la gran sort que a Europa, una de les grans fires d'Amèrica, sobretot de San Diego, com és la Comic-Con, que es fa només a San Diego i a Nova York, alguna petita cosa, tenim la sort que arriba a Europa, més concretament arriba a Espanya i més concretament arriba a Màlaga.
Molt bé.
Per tant, està un cop d'avió, de tren, de cotxe, el que tu vulguis.
Home, és una gran notícia, no? Perquè és una gran fira, clar, també s'ha de dir... A veure, deixa'm-ho dir, perdona.
Ja.
És una cosa com molt de friquis, perquè és així, però s'ha parlat molt d'aquesta Comic-Con d'Estats Units, on es fan grans presentacions, no? Es desvellen grans notícies de tot aquest món cinematogràfic, de còmic, de bé, tot això que engloba això, i que arribi a Europa, i que arribi a Màlaga, home, és una gran notícia. Llàstima que no arribi a Barcelona, però bueno, és igual, no?
A veure, també és cert que Barcelona estava dintre la quiniela.
Ja, clar.
Tot s'ha de dir, estava. Però per diferents raons i coses, doncs mira, han triat Màlaga durant 7 anys.
Bueno.
Després ja ho veurem. Però jo crec que si funciona, Màlaga serà per una bona temporada, a no ser que la vulguin anar movent per Europa, que això és una altra cosa.
Bueno, també podria ser. Sí. De fet, s'acaba d'anunciar, però no s'han donat gaires més detalls, no?
No, només sabem que serà del 25 al 28 de setembre d'aquest any, que es farà al FICMA, a Màlaga, o sigui, per primera vegada tots els pavellons seran oberts per aquesta fira, o sigui, que esperen que serà grandiosa, hi haurà molta gent que voldrà anar, però si tu vols comprar entrades, de moment només t'has d'apuntar a una espècie de llista.
Val.
I ja t'avisaran.
Una llista d'espera, no, suposo?
Sí, no és com una llista d'espera, però sí que és com una llista de que tu et vas apuntant i ja t'avisaran quan estiguin disponibles.
Vale, com una preinscripció.
Exacte.
Molt bé, doncs, ostres, una gran notícia per als aficionats del cinema, per suposat, però això va més enllà, dels còmics, a tot aquest univers.
És com
un saló del còmic del manga, però a lo grande, eh?
Sí, a lo bestia.
A lo bestia.
Tu som-hi tot el manga, tot el còmic, tot el cinema i tota la sèrie, tot allà junt.
Sí. A l'estil americà, que ho fan tot així, d'aquest volum, doncs és això, és el que previsiblement arribia aquí a Màlaga, segurament també amb la participació de grans noms, no? Gent coneguda, actors, personatges...
De moment no han dit qui vindrà ni res, perquè tot només va sortir Santiago Segura sent el cap de cartell de la Comic-Con de Màlaga.
Sí,
va sortir ell i va fer una a la roda de premsa juntament amb el president d'Andalusia i l'alcalde de Màlaga, tot vega parlant, i va ser qui va portar la cerimònia. Sí, sí.
Bueno, bé. Bé, està bé, està bé. És un tio simpàtic, així que és un tio prou capacitat per poder fer-ho. Doncs bé.
I suficientment friqui i amant del cinema per fer aquesta cosa.
No, i tant que sí. Doncs bé, estarem pendents de seguida que vagin arribant informacions i que coneixem una mica més el que se farà, doncs ja en parlarem.
Sí, anirem parlant de tant en tant, però li convé una cosa que ens agafa una mica de lluny. A veure què passa.
Clar. Escolta, Mabel, si t'hem d'enviar, t'hi enviem, també, tot és parlar-ho, eh? Si t'hem d'enviar com a corresponsal especial, com fem sempre a Sitges, doncs ho fem, eh?
Sí, sí, però que, clar, és que Sitges està aquí al costat.
Ja.
Sí, que el tren del viatge no és igual.
No, és dir, clar, és diferent, això sí que clar. És cert.
I l'hotel també implica clarons, eh?
Cert. Bueno, seria replantejar-s'ho com unes vacances, no, diria jo.
Sí.
Bé, arribats al cas, que esperem que sí, esperem que sí, doncs ja en parlaríem. Bé, dit això i explicat això com a primera informació en secció de cinema, sí que també destacaran pel·lícules, no? Això hi serà, això ho farem igualment, tot i aquesta primera informació.
Sí. I tant.
Molt bé. Sí. Doncs va, com ho tenim, això? Com està la setmana?
Bueno, tenim unes 5 estrenes. Bueno, podem salvar alguna. Sí, sí, jo crec que sí, que avui sí.
Vale.
Va. Sí, sí.
Doncs va, anem cap a la primera.
Sí, anem a començar per la primera que salvaria quasi bé segur. És una comèdia dramàtica sobre autisme i més d'Asperger. Estem parlant de, no sé si tu ja ho has vist en el nostre petit arreu, perquè s'ha fet també un boom de publicitat, és Wolfgang, que és una pel·lícula dirigida per Javier Ruiz Caldera, amb Miqui Ferrer, Jordi Catalán, Àngel Guanyols, Anna Castillo, Alberto Romero, Nausica Bonin, Dagnis Baldus, entre d'altres.
Bé, dels grans, dels grans actors catalans, m'atreviria a dir, a més a més.
Sí, sí. Tot i que no sé si la pel·lícula, perquè jo t'he portat el trailer en català,
sí,
però no sé si la pel·lícula ha estat rodada en castellà i després doblada al català.
Val.
No ho sé.
Val.
Perquè m'ha costat una miqueta, sé que en el trailer, perquè he escoltat els dos trailers, i sé que l'Àngel Guanyols en castellà no és la seva veu, crec, però en català sí. Però els personatges, com que sí que són les seves veus, tampoc sé si s'han doblat o no. Llavors, que sapigueu que a la cartellera podeu trobar la versió catalana i la versió castellana.
D'acord.
Sempre i quan el vostre cinema accepti les dues versions.
Sí, esperem-ho. Sí. De què va la història, Abel?
Doncs tenim a Wolfgang, que és un nen de 10 anys, que té un coeficient intel·lectual de 152, però té autisme, té Asperger. Què passa? Que de cop i volta ha d'anar a viure amb el seu pare, que es diu Carles, que no l'ha vist mai, perquè de cop i volta se li ha mort la mare. Què fa? Que ell no té ganes d'anar amb el seu pare, el considera que és una persona sota zero, de nivell intel·lectual, i té un gran desordre a la seva vida. Que això al pobre nano li trastoca totes les coses. Què passa? Entre mig d'això tenim dos somnis. Tenim el somni del pare i el somni del nano. El somni del nen vol entrar a l'Acadèmia de Música Grimal de París, que és on va estudiar la seva mare, i convertir-se en una de les millors pianistes del món. I també tenim el somni del pare, que és convertir-se en actor. Evidentment, de cuidar el seu fill, evidentment. Què passa? Doncs que, com que el nano fa tot el possible per entrar a l'acadèmia aquesta, evidentment el nano aconseguirà anar a fer una prova d'audició i totes aquestes coses. I entremig el seu pare es trobarà el dilema de convertir-se en el seu somni d'actor o convertir-se en el pare que necessita el nen. Evidentment, jo crec que tots tirarem per cuidar el nen, no?
Ah, sí, no?
Bueno, haurem de veure la pel·lícula.
Exacte, a veure què explica la història. Bé, tenim el tràiler i el tenim en català, eh? Ja, com deies, sí. Has triat en català. L'escoltem.
Hola, tu.
Jo vull que quedarà a viure amb aquest senyor.
Doncs aquest és el meu piset. I a partir d'avui també el teu, eh?
I veus capaç o necessites 10 anys més per sentir-te preparat?
Ostres!
Arribaré entrar a l'escola.
Intel·lectualment, en Wolfgang està molt per sobre dels seus companys.
Ja podria tocar la flauta, eh?
Aquí.
I no pot ser, no podrem veure la tele?
Sí, però a nivell emocional i social encara ha de treballar molt.
Està diagnosticat amb TEA.
Per molt Asperger que sigui, com li penses explicar que no t'hagis ocupat d'ell tot aquest temps?
Com va amb el Carles?
No sóc fina.
Bueno, està bé, eh? No, la història no és molt original, però ostres, per ser producció catalana-espanyola, ostres, té molt bona pinta.
Els actors... Sí, jo crec que pot estar bé.
Sí, sí. Jo crec que està rodada en català, eh? Perquè inclús ara he vist com escrivia amb una lletra el protagonista i estava escrivint en català.
En castellà també està en castellà.
Ah, val.
Sí, sí, això també és un gran punt.
Val, això vol dir que a postproducció ho han treballat, d'acord, perdó.
Sí, sí, sí.
Jo diria que està rodada en català, no sé, pels labials diria que és en català, que està rodada en català, però bé, sí. Si més no, és una molt bona proposta de la setmana per la història i pel propi producte, que és, jo crec que és aquella, és allò, s'han gastat els quartos.
Sí,
s'han gastat els quartos.
És un bon producte per anar a veure.
Sí, sí. Wolfgang, pel·lícula destacada i per això l'has posat en primera posició, eh, que sé?
Exacte, sí.
Fantàstic.
Sí.
Molt bé, vinga, més pel·lícules, no és l'única. Què més tenim?
És un drama que es diu Morlash. Alex Grendemoul, Melanie Thierry, Amin Aurite, Samuel Kitcher. És una de les pel·lícules franceses que ens arriba aquesta setmana a la carteguera.
Val. Home, perdona, Abel, una acotació. Jo crec que ja una mica els hi passem la mà per la cara, els francesos, ja?
Perdó?
Jo crec que a hores d'ara, que sempre dèiem la pel·lícula francesa de la setmana, perquè sempre hi havia alguna pel·lícula francesa a les estrenes,
sí.
Però jo crec
sí,
que ara ja, des del cinema espanyol, crec que els hi hem passat la mà per la cara, ja, i no hi ha setmana que no hi hagi pel·lícules espanyoles. Vull dir que ja crec que hem de parlar de la pel·lícula espanyola, de la setmana, amb l'efecte, no? I hem de deixar de banda el cinema francès, ja.
Sí, sí, que sí? Ell sempre
estan,
sí, sí.
Però bé, és cert que aquesta és francesa i que també tenen molta producció. Va, perdona, segueix, Abel.
No, bueno, ens explica la història de la Gwen, que és una jove estudiant de secundària que ara fa front a la mort recent de la seva mare i que està amb el seu grup d'amics. Inclús hi ha un noi que es diu Tomàs, que és, diguéssim, com un amant.
Val.
Llavors, arriba de cop i volta una altra persona, també un estudiant de París, que es diu Jean-Luc. Què passa? Que Gwen no amaga el seu problema i llavors coneix que Jean-Luc també té un problema semblant perquè se li ha mort el seu germà. Però, aparentment, tot això, a part de tot el que està passant, un dia descobreix al cinema una pel·lícula que sembla que, inexplicablement, està inspirada en la seva pròpia vida. I llavors és aquesta melancolia de la pel·lícula, d'ella mateixa, que s'assembla molt... Bueno,
val.
No té res més.
Bé, una mica aquests nou drames socials, si podem dir-ho així. Socials, sí. Personals, potser, en aquest
sí.
Cas.
Sí.
C'est nouveau là-bas.
Tu lui as déjà parlé? Tu le connais?
Non, il est trop mignon.
C'est un parisien, non?
Bah oui, il aurait choisi Morlaix.
El trailer està en francès, que és el llenguatge original d'aquesta pel·lícula. Tot arribarà doblada, no, en principi?
No ho sé, no? Perquè aquesta l'he tret de la distribuïdora.
Ah.
O sigui que desconec si arribarà doblat. Si no, jo crec que, evidentment, es pot perdre o no perdre l'essència de la pel·lícula, però jo crec que serà un error perquè la gent, molta de la gent, molta, prefereix la pel·lícula doblada que no
s'ha doblada. Sí, em sap greu, però és així. Més que res que és una mica la criba perquè arribi als cinemes més comercials o no, bàsicament, per això.
Exacte.
Bàsicament,
sí, sí.
Per això. Bé, Morlash és la segona estrena de la setmana, però com dèiem, n'hi ha més, una tercera.
Sí.
Quina és?
Ara anem a un drama basat en fets reals sobre el nazisme i l'Holocaust. La vida ante nosotros. Està basada en un fet real. Per tant, teòricament, anem a veure una cosa que va passar de veritat, per desgràcia.
Sí.
Ens situem al juliol del 1932, a París. A mesura que es va multiplicant les batudes de les famílies jueves a París, Tauba, de 13 anys, i els seus pares, troben un refugi en una habitació petitíssima de només 6 metres quadrats a un, diguéssim, a un bloc de pisos. I s'aferra, Taua s'aferra a l'esperança de trobar l'alegria a les petites coses durant l'ocupació nazi. És la història d'aquesta pobra noia i de la seva família que va haver de passar al 42 a París.
Val. Bé, sí, bom, la història, tot i que és trista i tràgica, ja ha estat molt explicada, al cinema.
Sí, a veure, per desgràcia, ens explica moltes històries d'aquella època, però bueno, tenim la sort de que això va quedar a la memòria i esperem que no torni a passar mai.
No, i tant, esperem-ho. Tot i que esperem. Avui en dia la geopolítica no està gaire guallant, s'ha
de dir. No. Bé. Però sempre va bé veure casos
sí,
que,
que
van passar de veritat, si més no, casos reals,
sí.
Que vulguin no, que pots veure el patiment, per desgràcia, que van tenir totes aquestes persones i esperem que no torni a passar mai.
Sí, sí.
¿Quieres que toque un poco? Pero hay gente que lucha. ¿Por qué no somos de la resistencia?
Hay gente que tiene fuerza para el combate, pero yo no. Debería ir a luchar con ellos, pero no tengo valor.
Sé todo lo que haces por nosotras.
També és pel·lícula francesa, eh?
Sí, sí, sí.
També és pel·lícula francesa, així que de moment ens van guanyant aquesta setmana. La vida ante nosotros, altra vegada l'holocaust nazi, els jueus, etc. Però també no està, està ben explicada,
sí.
Crec. Almenys té aquesta...
jo crec que pot estar bé, sí, sí, també.
Vinga, una quarta cinta.
Ens anem a un thriller, un policíac, una mica diferent dels que estem acostumats a veure.
Ah,
sí.
Això.
La pel·lícula es diu Secretos de un crimen.
Sí.
Està basat en la Índia. I ens explica la història d'una dona que hereta la feina del seu marit. M'explico. Hi ha un pla de govern que es diu Santosh, que la dona quan enviudeix,
sí,
hereta la feina del seu marit. Vale? Això és una llei que no sé si encara hi és, però que ja hi havia o ja en allà. Què passa? Que el seu marit era agent de policia en una zona rural del nord de l'Índia. Aquesta dona hereta la feina del seu marit, bueno, i està policia. Què passa? Quan una nena de família, diguéssim, inferior, apareix violada i assassinada, ella es veu arrossegada a la investigació sota una inspectora feminista. Ja veurem com aniran les coses. La dona sí que té moltes ganes de trobar qui és el violador i fer justícia. Es trobarà, suposo, amb topalls de la societat. I jo crec que serà aquest thriller d'investigació que pot estar molt ben parida a la pel·li, jo crec.
Val.
I si no teniu l'oportunitat de veure-la al cinema perquè no la fa, no el que sigui, o en sete plataformes, jo crec que serà una de les pel·lícules que serà dintre del top 10, segur.
Ah, ostres, vaja, doncs sí, ben, ben recomanada. Secretos de un crimen.
Sí.
Vete a dormir y lo olvidarás.
No puedo olvidarlo.
Alguien va a pagar por esto.
Bé, més enllà de Bollywood, hi ha vida cinematogràfica a la Índia,
sí. Sí, sí.
Ja està bé que sigui així, perquè aquest és un exemple. Secretos de un crimen, amb aquesta bona crítica que ens fa l'Abel.
Inspira.
Molt bé, i anem cap a la darrera, ja em sembla. Sí, cap a la darrera.
Exacte, anem a una pel·lícula, una comèdia de terror, per dir-ho d'aquesta manera. Sí. Però el terror agafarà pels pèls, eh? No, tampoc és terror. Ara l'explico. La pel·lícula es diu Les xiques del balcón i ens explica la història d'un barri de Marsella que hi ha unes amigues que viuen en un pis, vale? I tenen festes i no passa res, i fan tobles en el balcó, prenen el sol, bueno, viuen la vida.
Sí.
Què passa? Doncs que en el costat oposat de la cera hi ha veïns, vale? Llavors hi ha veïns que les veuen, que criden, que juguen a la distància. I un bon dia hi ha un veí que les invita a prendre una copa a casa seva.
Malament.
I que sí, que no, que sí, que no. Bé, total, que van a casa seva.
Clar, què pot passar, no?
Què pot passar? doncs hi ha un assassinat.
Ah, veus com n'havien d'anar-hi?
No hi hagi de res més.
Val.
Teòricament, l'home és el que mor.
Sí.
Però, clar, si mor ell, les noies tenen un problema.
Clar.
Bueno, sí, una d'elles també mor també, eh? Totes tenen un problema. Però vull dir que han d'amagar el cos, han de parlar amb els veïns, han de fer moltes coses. Doncs aquesta és la comèdia de terror, entre cometes, de la setmana.
Vale. Les xiques del balcón.
És una ola. Rubí, te están mirando todos los vecinos. ¡Solo son tetas! Venga, solo somos auténticas entre nosotras. Cada día está en la ventana. Impresionante, misterioso.
¡He enviado un mensaje!
¡Tomaros
algo, chicas!
¡No! ¡Sí!
Té una estètica també una mica esbojarrada, no? Una mica diferent.
Sí.
No, però està bé, està bé, està bé. És francesa també, eh?
Sí.
Així que res, ens guanyen en aquesta ocasió. I mira, quan faig aquest al·legat, justament el dia que faig l'al·legat de que això, doncs no, patada, ens guanyen per golejada, però aquesta també és francesa.
Sí, sí. Jo no volia dir res, però dic, bueno, a veure.
Bé, està bé. Bé, les xiques del balcón, que és la darrera de les propostes, també amb aquesta... Bé, aquesta història una mica diferent, o si més no, amb una imatge, una atmosfera diferent, això sí, és el que podria tenir. Una mica al límit, també s'ha de dir, una mica estripat, però bé, no, això és el que ens agrada, les coses diferents.
Exacte.
Molt bé, fem la repassada de les 5 pel·lícules, sí. Abel?
Wolfgang, Morlash, La vida entre nosotros, Secretos de un crimen i Las chicas del balcón.
Fantàstic. Doncs són les 5 propostes que arriben aquesta cada setmana. Així les hem intentat explicar. A partir d'aquí, cada un s'ha de ser responsable de la seva decisió, ni més ni menys.
Exacte. Sí, senyor.
Molt bé, Abel. Doncs ho deixem aquí i ens retrobem la setmana que ve, si et sembla.
Cap problema, Pere.
Una fortíssima abraçada.
Igualment.
Adéu.
Adéu.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 11:15 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi. Si volete. Causa pei di tramuno.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
...977-1570-69, el telèfon de directe, a partir d'aquí ja operatiu al 100%. Però també podeu participar via WhatsApp. De fet, ja hem tingut un WhatsApp amb la petició musical que ens ha fet en Joan Buendía, i que, de fet, com que és la primera petició d'avui, començarem per aquí, ho farem ara de seguida, mentre esperem ja les primeres trucades, que ja han arribat. Ja tenim unes dues primeres trucades retingudes, així que anirem, en principi, cap aquí. Bon dia.
A veure si entro jo, Pere.
Jan Papalet, sí que entres tu, sí.
Com que has dit dues, digués.
Sí, però el primer has arribat tu, per ordre d'arribada i d'inscripció.
Ja has vist, Pere, si no existiguessin els penaltis, sí, el Madrid no hauria guanyat mai la Copa d'Europa. Perquè sempre fa la trampa amb el penal, sigui d'una manera o sigui d'una altra, però ell ha classificat.
Sí, sempre hi ha certa polèmica, eh? Sempre,
l'únic que no dona mai les gràcies per haver-li regalat el partit, no, això
clar,
no diu.
No poden fer-ho, això, no poden fer-ho.
Quina vergonya, Pere, quina vergonya. Però bueno,
sempre hi ha polèmica,
les fèmines ja ho van recuperar, eh?
Exacte, no, la justícia ho van fer les fèmines.
Carai, com vam disfrutar amb les fèmines, Pere.
Sí, doncs mira, quedem-nos amb això. L'altre, com que no està a les nostres mans, tampoc no... Molt bé.
Bueno, jo ara, dient davant, sembla que faré igual que la reina, que la Montse.
Sí?
La Montse sempre et diu, posa'm una de les meves. Doncs jo també et diré, posa'm una banera de les meves.
Doncs vinga.
Que t'agradi en tu, ja està.
Doncs vinga, buscarem una banera... Una banera ben xula.
La que t'agradi en tu, Pere.
Perfecte, doncs ho faré de seguida. Triaré una de ben xula. Molt bé.
Molt bé.
Així quedarà. Molt bé. Doncs gràcies per trucar, com sempre.
Sí. Doncs aquest vespre escoltaré bé el safret, jo.
Vinga, això, farem safrets. Sí. Que són molt simpàtiques.
Sí, i tant.
Molt bé.
Bueno, doncs fins demà, Pere, i el crit de visca a tots els calaixeros i calaixeres i la cuina.
Visca.
Vinga, bon dia.
Gràcies, bon dia. Adéu, Jan. I l'altra línia, com dèiem, bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Olors.
Redir el papelet jo.
Exacte. Què dius de nou?
Hola, avui aquest dematí jo baixava cap al centre i m'he trobat aquí al carrer de la Font, de les Quatre Fonts, al Badó.
Ah, mira, molt bé.
Saludat. Mira, avui ens trobem.
Que bé, fantàstic.
Ell tirava amunt i jo tirava avall.
Molt bé, quedeu pel seu camí, no?
Ah, això mateix, molt bé. Sí, sí. I anava a dir una cosa, que... de les últimes que t'he portat al potis...
Sí.
Agafen una de ben romàntica, el que tu vegis.
Sí? Va.
No sé, és que no sé quines he portat, només he sentit
sí.
Una o dues.
Però mira, sí.
Una romàntica, una de les meves.
Mira, fem una cosa, si vols te les dic i així m'ajudes a triar. Espera.
Ah, vale.
Vale, ho fem interactiu, això.
A veure.
Moltes són en anglès, himne a l'amor... l'apuntamento, más sabor a mi, l'italiano, memory, love in Portofino...
Ja la tinc.
Quina?
Ja la tinc, no, és igual. Sabor a mi,
doncs vinga.
Que és un bolero molt xulo.
Sí, és iniciat de Lucho Gatica. Sí. Doncs vinga, farem
bolero,
aquest...
Sí.
Sabor a mi del nostre estimat Jean Potis. Així ho farem,
doncs. Del nostre estimat Jean Potis, perquè la tenen els tenen diversa gent, però... del nostre potis.
Home,
per
és,
favor,
la millor,
ja
és la millor, és la millor.
Un compact nou, pues, per
exacte.
Ell, no?
I tant, i tant, que sí, és la millor.
Molt bé, bonic.
Molt bé.
Vale.
Així serà.
I m'ha agradat molt aquesta... Bueno, ja sé que sembla que l'aniré a veure, aquesta pel·lícula del nen.
Sí, té bona pinta.
Crec que m'agradarà,
que
m'agradarà.
Té molt bona pinta.
Sí, té bona pinta.
Molt bé.
Bueno, estimat.
Gràcies.
Vale.
Que vagi bé.
Fins demà.
Adéu, fins demà.
Adéu, bonic. Adéu. I abraçades.
Igualment.
Adéu, carinyo. Adéu.
Bon dia.
Bon dia.
Ei, com estàs, Montserrat?
Hola. Què hi ha?
Tot bé.
Bé.
Sí, tot
i
bé?
Tu?
Bé, tot bé, també. Sí. Tot bé, tot bé.
Estàs molt guapo avui, eh?
Ah, gràcies. Només avui,
eh? Almenys no estàs tan fosc.
Això, això, ja, ja, sóc ho dius per això. Sí, no?
Ja saps que jo massa fosc no m'agrada veure't.
Sí, a més aquest jersei m'agrada molt. És gruixudet, escalfa molt i és sí, m'agrada
sí,
molt.
És un color que està bé.
Sí, és així
com... I et favoreix, posat.
Sí, és com original. Molt bé.
Però, bueno, tu no necessites que et favoreixin gaire.
Ai, no, m'ho diguis, això. Gràcies. Molt bé, et posem alguna cançó de les teves, no, Montserrat, o què?
Això mateix.
Sí?
Jo ja no et dic res.
Vinga.
Com jo els papalets, posa tu el que vulguis.
Doncs vinga, buscarem alguna...
Que totes m'agraden.
Alguna de ben xula, va, a veure què remenem per què.
Vale, d'acord,
carinyo. Molt bé.
Vale, un petonet.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu, adéu. I més connexions, 977 15 70 69, però també podeu enviar WhatsApp, no oblideu, al 638 58 99 88. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Maria Rosa.
Hola.
Què dius de nou?
Mira, bé, a veure, diuen que plourà, a veure si plourà.
Diuen, sí.
Què farà?
Sí, sí, i més, últimament, sempre plou i plou en cap de setmana, t'hi has fixat?
Sí, eh? I sempre has d'anar amb el paraigua al costat.
Correcte.
Perquè les despides ja sí. Hi som.
Això està bé, perquè mira, com deien ara, gràcies a això els pantans estan podent recuperar una mica el volum i això és bo, que plogui i que no falti aigua.
I tant, ja no, és... també molt.
Exacte, és la part positiva de tot plegat. Que plogui, que plogui. Mentre no faci mal, que plogui, que plogui.
Això.
Quina cançó posem, Maria Rosa, aquest ve d'agost?
Soy un truán, soy un señor.
Oh, molt bé.
Julio Iglesias, no?
Vinga, sí, hi ha moltes, però tirarem la de Julio Iglesias, sí. Molt bé, el Julito Iglesias. Fantàstic.
Molt bé.
Gràcies per trucar, Maria Rosa, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu. Hola.
Hola, bon dia, Pere.
Bon dia.
Bueno.
Què dius, com estàs, Maria Carme?
Jo bé, mira, ara estic amb les mans ocupades.
Sí? Estàs fent feina, doncs.
Sí. Bueno, escolta una cosa.
Digues.
Jo no te demano cap cançó, perquè resulta que ahir te va dir una el Joan.
Sí.
Vale, doncs tu la poses aquella, bueno, si tens temps, si no, pues demà ja està.
Quina era? La vaig estar buscant, crec que... Quina era? Recorda-m'ho.
Era la de Catherine Deneuve.
Això.
Però no me'n recordo quina cançó, perquè com que som en francès, jo ja volen ser en francès,
sí.
I per això li vaig dir, posa-te tu i ja està.
És veritat.
Però que és igual, com que no està aquí...
Ai. Val, doncs va, intentaré recuperar el nom i la buscaré, que ja em va quedar pendent, és veritat. A més, crec que la vaig buscar, no, l'he de buscar més profunditat i per això no vaig tenir temps de posar-la. Però ho farem, ja. Ho farem, avui ho farem.
Però, Pere, que si no poses, ja, poses aquesta, poses una altra.
Ja, saps què passa? Que a vegades, i em passa molt, que m'apunto en un paper i després els papers els llenço i no els guardo i me'n passen aquestes coses. M'heu de perdonar, que tinc moltes coses al cap.
Ja,
I per això, com ho recordeu, no passeu vergonya,
no,
i em recordeu les cançons i allò que em demaneu.
Pere, però que t'he de pensar una cosa, que no passa res, que jo ja saps que m'enfado, cada vegada m'enfado per menys coses.
No, no, i ara, no, i tant.
Sí.
Doncs, vinga. Gràcies per trucar, Maria Carme, només faltaria.
Adéu, bon dia.
Una forta abraçada. Adéu, bon adéu.
Adéu, adéu.
Doncs va, anem a les primeres cançons, que no ens en deixem cap, que si no passa això, torno a dir, em passa molt sovint, perdoneu, ens recordeu, si alguna cançó que no posi o el que sigui, ens la recordeu, no passeu ànsia, ens ho recordeu, cap problema. Vinga, la cançó que ens ha enviat per WhatsApp, el Joan Buendía, diu, podríem escoltar el gran Juan Pardo, amb un bon tema, Busca un amor, per tots els calaixeros i les calaixeres.
La gente cambia y la ilusión también, y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Palabras blancas y besos olvidados, nuevas promesas y labios no quemados. Yo busco amor, tú buscas otra vida. Mis ojos lloran, mis manos te acarician. ¡Hey!
acuérdate que encuentres lo mejor. Qué tristes las palabras de aquella despedida y aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. Los árboles del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría, y yo escribí unos versos grabados en mi vida.
Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida.
Una habanera per al Jan Papalet. L'hem triat nosaltres. Els Portbó, que són els millors. La sirena i la lluna.
M'explicava
tremolós al parlar,
asseguts a la taula greixosa d'aquell vell cafè.
M'explicava
una història
amb la pipa a la mà,
que dels avis havia escoltat aquell vell mariner.
És la història
d'una noia
eixerida i no és clar,
despullada fins a la cintura
i amb cua de peix. Molt galana, de pits ferms i grossos, cabells llargs i rossos i blanca de peix.
Amb la lluna nova i a la mitjanit surt d'entre les roques
quan tot és dormir. Sirena que cantes en nits de foscor i amagues la cara a la lluna plena, per cales perdudes i busques l'amor, vivint dels records i fugint de les penes. La lluna voldria escoltar la cançó que canta la noia vestida d'escates, però ella s'amaga i fuig de la claror. No vol que la lluna li besi la galta.
Que amb la lluna nova i a la mitjanit surt d'entre les roques
quan tot és dormir. Però un dia la lluna de sobte fa el ple i a la sireneta il·lumina la cara, i des d'aquell dia ja no se'n sap res del cant que les nits despertava a les cales. I diuen que diuen que diuen que han vist quan pampallugueja la lluna a l'aigua a una sireneta de plata i de llum. Hi ha una lluna blanca amb cua d'escates, a una sireneta de plata i de llum. Hi
hi ha una lluna blanca amb cua d'escates.
Escoltes Ràdio El Vendrell.
Aquesta la devíem, així que si ens ho permeteu la passem per davant, perquè ja la devíem d'ahir, que ens va demanar en Joan Cervé, i ara ens ho recordava la Maria Carme. Aquesta cançó de Barbara Streisand, que és una veu extraordinària. The Way, Way, Way. Aquest és el títol, eh? Es diu així, The Way, Way, Way. Doncs vinga, l'escoltem.
Vendrell 107.1 freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat.
Tenim encara moltes peticions musicals, a veure si les podem posar totes. Jo crec que sí, queden 10 minuts llargs per les 12 i són encara una, dues, tres cançons. Jo crec que sí, si ens apanyem encara les podrem posar. Tot i que encara ens podeu trucar, eh? Podeu seguir fent-ho, no patiu, al 977 15 70 69, o també podeu demanar-nos alguna altra cançó a través del WhatsApp al 638 58 99 88. Aquesta és la cançó que ens demanava la Maria Dolors, aquesta cançó romàntica del nostre estimat Jan Potis, Sabor a mi.
Este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán de mil años, muchos o más, Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, la boca llevarás sabor a mí. Puedo dar, pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, la boca llevará.
Quina versió més maca, eh? És diferent, és la darrera versió d'aquest darrer treball d'en Jan Potis. Sabor a mi, que ens ha demanat la Maria Dolors.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I aquesta parla Montserrat, que aquesta sabem que li agrada especialment. Para que no me olvides, una balada ben romàntica d'en Lorenzo Santamaría, que la va popularitzar en el seu temps.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos. Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, es lo más caro y mejor que tengo. Para que no me olvides ni siquiera los dos, gracias a los recuerdos. Para que no me olvides ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento. Te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no me olvides ni siquiera un momento.
Lorenzo Santa Maria, para que no me olvides. Cançó que sabem que li agrada especialment a la Montserrat.
Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
I bàsicament amb això ja acabarem, amb aquesta cançó acabarem, amb la petició que ens ha fet la Maria Rosa, aquest conegudíssim Soy un truán, soy un señor, d'en Julio Iglesias. Amb això posem el punt final de la calaixera d'avui. Demà, però, més. Demà encara és divendres, així que demà a partir de les 9 hi tornarem. No hi falteu, que passarem llista. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Llamo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron, pero he de confesar que otras también vinieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.